Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits. Element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
Ei, bon dia i bona hora. Què tal? Com esteu? Gràcies per ser-hi un dia més. Va, comencem jornada. Ja hem començat Calaixera amb la seva capçalera, amb l'inici de la programació, etcètera, etcètera. I a partir d'aquí tot el contingut i tot allò preparat en aquesta nova jornada. Avui, que és dimecres, 19 de març, Sant Josep, Dia del Pare. Felicitats a tots plegats. Programa número 3743. I justament això, la intenció d'apropar-vos a aquesta estona de ràdio senzilla, sense anar més enllà, propera, sense pretensions i amb tot el rigor possible. Això no ha de faltar mai. A més, si voleu dir la vostra i voleu participar a través de WhatsApp, ens podeu enviar un missatge 638 58 99 88. Molt senzill, 638 58 99 88, o correu electrònic calaixera@rtb-alvendrell.cat, calaixera@rtb-alvendrell.cat. Anirem ara de seguida cap al temps, la previsió amb en Mar Rodero i pendents de les pluges. També una primera cançó que ja hem triat, que ens posarà ritme, ens ajudarà a començar encara amb més força, si cal. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades. També els esports, amb en Jordi Grell, el repàs habitual que fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 en punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, butlletins, això cada hora en punt, i que ens ajuden a conèixer l'actualitat més global. Després de les 10, segona part de Calaixera i més coses. Per començar aquest espai en motivació, cada 15 dies amb la psicòloga Isabel Saracier. Això, motivació, psicologia positiva, salut emocional, etc, etc, etc. I també com a secció cultural per excel·lència, sempre que hi ha concert d'orgue ens el venen explicat. Avui toca, aquest divendres 21 hi ha concert d'orgue dins la programació d'aquest semestre, i ens ho explicarà, com sempre, en Lluís Cintes, que ens acompanyarà en directe. També repassarem l'agenda, l'activitat cultural, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i saltarem ja cap a la tercera i última hora. Com també ja és habitual, cada setmana Connecta 14 en versió ràdio, una programació compartida amb Televisió El Vendrell, un espai conduït per la nostra companya Sílvia Martínez sobre l'actualitat i l'interès comarcal. Avui sobre formació, sobre universitat, a través de la URB i el seu orientador, en Juanjo Rojas, bé, un dels seus orientadors. I encara ens quedarà una bona estona per la participació i per les trucades. Arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i en principi ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més, per l'atenció, la confiança i també per la paciència, sempre recordant que això és casa vostra. Molt ben trobats.
La Calaixera, un programa unitat de tots. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtbalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
Doncs això, la previsió del temps i la pluja, sobretot, sempre per començar tot aquest punt d'informació de servei. Mar Rodero, molt bon dia.
Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
Crec que ara mateix no plou, però ha plogut i ha de seguir plovent, no, en principi, Marc?
Això mateix, això és el que ens diuen els models numèrics i això és el que esperem per la jornada d'avui. Hi ha hagut algun ruixat avui a primeres hores, han caigut entre 3 i 4 litres d'aigua a bona part de la comarca, a tots els observatoris de la comarca, i avui aquesta situació entra de mar cap a terra. Per tant, tenim aquesta incidència de vents de component marítim que han d'anar alimentant totes aquestes nuvolades, tota aquesta situació d'inestabilitat, i avui en teoria, i així creiem que serà, el dia 20 de mercat per les precipitacions. De moment sembla que una miqueta més discretes que el que en un primer moment ens marcaven els models. Tot i així, ens segueixen marcant pluja i, per tant, avui serà un dia majoritàriament marcat per la nuvolositat. Avui no veurem el sol, difícilment passarà, i les pluges s'han d'anar intensificant o s'han d'anar mantenint, de moment, de distribució una miqueta més irregular durant bona part de la jornada. A hores d'ara, el radar ens marca precipitació important allà on toca, que és a les capçaleres dels rius, bàsicament cap al Pirineu més oriental, aquells que desemboquen a les conques internes, però de moment a casa nostra ruixarets així una mica mal distribuïts. Per tant, avui hem de parlar d'inestabilitat, de variabilitat, de precipitacions, estones sense pluja i amb unes temperatures que es mantindran una miqueta més curtes, no gaire tampoc, perquè de moment no és una situació freda. Atenció a l'alteració marítima que serà notable a tots els quadrants costaners del Baix Penedès.
Bé, doncs justament, actualitzem temperatures, Marc?
Una miqueta més suaus que les d'ahir. Avui tenim... Som molt homogènies, eh? Quan ens passa això, la temperatura poc varia. La costa entre els 8 i els 9 graus i una miqueta més baixes cap a l'interior entre els 7 i els 9. Destaquen els 9 de l'Observatori de la Bisbal.
Perfecte, doncs. Seguirem ben pendents. Gràcies, Marc. Que vagi molt bé i fins demà.
Fins demà. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
Una de les darreres cançons dels Ginestar, sempre positius, tot el que ens queda. Tres vides. I quan vull descriure què tindré quan sigui vell, amb la veu ronca de viure i el record sobre la pell. Dies que penso que no podré més i el món perd el pols amb la pena. Em moro per viure sense mirar el temps, que no sigui tan complicat. Que quan no tens res, et queda la vida sencera. I quan no vagi bé, ho farem d'una altra manera. Ara em vinc a mi, buscant tresors sota les pedres. Tot el que tens, tot el que queda, tot el que ens queda. Ginestar, tot el que ens queda. Cançó per començar i per posar ritme avui que ja som dimecres en proximitat i en directe, com ha de ser, el 107.1 de l'FM.
Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Les 9 i 11 minuts. Notícies. El ple de la Bisbal del Penedès ha desestimat la recusació de l'alcaldessa Agnès Ferrer per un possible conflicte d'interessos amb els terrenys on es preveu fer el parc empresarial de les Planes del Vent. D'aquesta manera, l'alcaldessa podrà prendre part en la votació de requalificar els terrenys. Tot plegat, en un ple tens i ple de retrets entre els diferents grups polítics i amb un ambient crispat també entre el públic. Els vots a favor dels dos grups que governen a la Bisbal, Compromís i el PSC, han estat suficients, tot i que la mateixa alcaldessa s'ha hagut d'abstenir en aquest punt. La Bisbal decideix i Tots Som la Bisbal han votat en contra de desestimar la recusació, mentre que Esquerra Republicana no comptava en cap representant al ple perquè encara no ha pogut prendre possessió del càrrec del nou regidor. La recusació prové d'un escrit presencial del grup de la Bisbal Decideix que acusava Agnès Ferrer i la primera tinent d'alcaldia, Judit Vidal, d'un conflicte d'interès perquè hi havia familiars directes seus que tenien propietats als terrenys on s'ha de fer el projecte empresarial. Fa una setmana, l'alcaldessa va signar un decret desestimant la recusació del tinent d'alcaldia després que aquesta presentés una nota registral en què s'exposava que el seu familiar havia venut la parcel·la el 2018. Pel que fa a l'alcaldessa, durant el ple s'ha llegit un escrit seu en el qual negava el conflicte d'interès, apuntant que quan el seu familiar va adquirir la finca l'any 1997 encara no existia el pla territorial del Camp de Tarragona que es va aprovar el 2010. Alhora, indicava que la finca de la seva família, de 11.320 metres quadrats, representa un 0,01% dels terrenys a modificar, una proporció que, segons Ferrer, no es notaria per al conjunt del projecte ni afecta el principi d'imparcialitat en l'exercici de les seves funcions com a alcaldessa. Els arguments no han estat acceptats pels grups de l'oposició. Martí De Luca, de la Bisbal Decideix, ha acusat el govern de fer un acte polític disfressat d'acte democràtic i reiterant que el conflicte d'interès existeix, sigui quin sigui el percentatge que representen els terrenys. En el cas de la primera tinent d'alcalde, De Luca ha lamentat que no ha pogut comparar que el registre presentat per Vidal coincideixi amb el que la parcel·la que ells van denunciar perquè no hi havia referència cadastral a la nota registral presentada. Per això han demanat deixar el punt sobre la taula fins que no es pugui contrastar aquest fet, una proposta que no ha estat acceptada pel govern. Magí Antolín, de Tots Som la Bisbal, s'ha mostrat ben beligerant pel que ha definit com un escàndol polític, parlant sense embuts de corrupció. Per la seva banda, des del PSC, Daniel Caballero ha donat suport a Ferrer i a Vidal i ha qualificat les acusacions fetes sobre elles de joc polític. També Judit Vidal ha criticat la maniobra bruta que creu que ha intentat fer l'oposició, comparant-la amb èpoques passades que ha anomenat com de Puigi política, en referència a l'anterior alcalde del municipi, Josep Maria Puigivet. Amb la desestimació de les recusacions, tant Ferrer com Vidal podran prendre part de la votació per canviar els usos dels terrenys afectats pel projecte en un ple extraordinari que encara s'ha de convocar. I fora d'àmbits polítics, però encara parlant de la comarca, del territori, Bonastre ha inaugurat finalment l'exposició El ganxet de les Bonastrenques. És un projecte artístic que ha transformat la plaça de la Font de Santa Magdalena en un espai de color i de creativitat. Diferents elements urbans, com bancs, baranes i arbres, han estat engalanats amb tapissos de llana de tots els colors, convertint la plaça en un autèntic llenç a l'aire lliure. Inicialment, l'acte s'havia de celebrar el mateix 8 de març en el marc internacional de la dona, però la pluja va obligar a ajornar aquest esdeveniment. La coordinadora del projecte és la Imma Givert.
La festa que celebrem avui l'havíem d'haver celebrat la setmana passada, que realment era el dia internacional de la dona, però les pluges ens ho van esgavallar. Porta molta preparació perquè hem estat vinguent matins i tardes per anar cosint en els arbres i això feia que no es pogués improvisar.
Es tracta d'una iniciativa col·laborativa en què hi han participat prop d'una trentena de dones que amb agulles de ganxet i molta imaginació han donat forma a unes decoracions úniques. El resultat, tot el que inicialment alguns dubtaven, ha estat molt ben gratificant, com és una veïna que ha participat, la Montserrat Robert.
La festa que celebrem avui l'havíem d'haver celebrat la setmana passada, és que realment era el dia...
Aquest tall.
Presentar el projecte a la cultural, nosaltres vam dir que sí, però jo per altra banda pensava, no ho sé, perquè tot això ho vaig veure en 4 setmanes que havíem de fer tota aquesta cosa, ho vaig veure una mica complicat, però després el resultat ha sigut estupendo, ha sigut molt bonic.
Participar en activitats conjuntes com aquesta ha permès establir vincles, compartir experiències i enfortir la comunitat. La col·laboració ha demostrat que la unió és essencial per fomentar la convivència i el suport mutu entre les dones, com és el cas també donat de les veïnes participants, la Montse Bargalló.
A aquest poble vaig arribar a l'octubre i vaig començar doncs, a integrar-me primer fent unes classes de pilates que es fan un cop o dos cops a la setmana, i allí ja vaig conèixer un grup de dones que em van parlar d'aquest projecte, i d'aquesta manera doncs em vaig engrescar, perquè bueno, penso que tot el que fem les dones juntes és maco.
Aquesta exposició té una història que va més enllà del projecte actual. És una tradició recuperada que ha apropat dones de totes les generacions unides pel ganxet i per la voluntat de fer comunitat. La Núria Sanabra també hi ha participat.
La veritat que m'agrada molt fer poble i incentivar, o sigui, ensenyar a les meves filles que han de fer poble també i que coses que venen d'abans s'han de fer ara també, perquè ara tenim moltes xarxes socials, que no t'ajuntes ni fas res, tot va amb el mòbil, tot anem així de pressa, i crec que és una cosa molt bonica.
L'exposició, que es mantindrà a l'aire lliure durant un bon temps, convida a veïns, veïnes i a visitants a gaudir d'aquesta obra col·lectiva fruit de la passió, la dedicació i el compromís de les dones d'unes trenques. Més coses. En el marc dels reportatges temàtics en record dels 5 anys de la pandèmia, els serveis informatius també han tornat a la residència d'Avis La Muntanyeta. Les residències, que van esdevenir aquells dies un dels principals espais de risc, atesa la vulnerabilitat de bona part dels seus usuaris. A La Muntanyeta, els protocols que van aplicar van evitar un mal major, havent-se de lamentar únicament 3 morts directament atribuïdes a la Covid-19. Una situació dolorosa per les famílies afectades, però molt allunyada del que va succeir en altres centres de característiques similars.
Una sort de diari de la pandèmia on lucia bona vida i plasmava les seves inquietuds i preocupacions juntament amb propostes de protocols i mesures de contenció. Tasques d'organització interna i de relació amb usuaris i familiars combinats amb un més que intens dia a dia al capdavant d'un dels principals focus de risc davant la Covid-19. A la directora de la residència de la gent gran del Vendrell, La Muntanyeta, el primer impacte la va agafar a més de 1.000 quilòmetres de distància, concretament a Frankfurt, Alemanya. Amb el primer contagi confirmat a l'entorn d'un dels residents i amb bona vida ja el timó presencialment de la nau, començaven els neguits.
Doncs era la incertesa de trobar-me sola davant del perill, saps? De dir, ningú sabia el que havien de fer. Llavors agafaven mesures que deies, jo penso que serà bona, però hi tiraven, saps? I bueno, es va sortir bé, saps? I el que passa que després, clar, sí que van haver protocols, però cada protocol anava canviant, era un munt de paperassa que t'enviaven cada X temps, i llavors deies, sisplau, dieu-me les novetats, jo no tinc temps per estar llegint-me tota aquesta documentació. I a vegades, doncs, el que et deia abans, que sortia abans pels mitjans de comunicació que nosaltres ens ho comuniquéssim.
La plantilla es va dividir en equips i van passar de fer 3 torns de 8 hores a 2 de 12, de manera que podien reforçar l'atenció als usuaris. Jornades intenses que a més convivien amb paperassa i paletades de documentació que deixava extasiats els responsables de la residència. Amb tot, des de La Muntanyeta es va voler prioritzar la comunicació amb les famílies i residents, de manera que no es generés un buit informatiu. Amb algunes de les persones internes, però, el tràngol va ser més complicat de gestionar.
Els avis que tenen un principi d'Alzheimer i així, doncs clar, deien, s'han abandonat, no venen a veure'ns els nostres familiars. I llavors, clar, es feien videoconferències, però ell no en tenia, d'aquella tele, perquè no sortia aquell senyor i venia a veure'l, saps? I llavors aquells van haver de treballar molt el tema psicològic amb aquestes persones, no? Perquè per molt que s'oblidessin, clar, tenien el sentiment de que els havien abandonat. Les altres persones que estaven bé i tal, doncs bueno, entenien, parlaven molt per telèfon amb el familiar, també els venien a veure a la valla, saps? Bueno, anaven fent, intentaven fer el màxim possible per no tenir una desconnexió total de fora, saps?
Malgrat reconèixer que en un primer moment es va actuar una mica cegues, atesa l'excepcionalitat de la situació, des de La Muntanyeta es va protegir al màxim els seus usuaris, havent de lamentar 3 decessos entre els residents. Unes xifres que no consolen els familiars de les víctimes, però que estaven força allunyades de les d'altres centres de similars característiques.
Nosaltres, a veure, van tenir tres èxitos, que van ser de Covid, i després van tenir casos, però tots van sortir endavant. És la veritat que no. Si veus les ràtios d'altres residències, nosaltres van sortir molt ben parades. Potser sort, o potser perquè ho van fer bastant bé. Gràcies al personal que tenim i la manera d'estructurar-ho que ho van fer. Van haver moments que van dir... no sabien ben bé per on tirar, però bueno, penso que van reconduir bastant la situació.
Amb una mida al baix nombre de contagis comparat amb altres equipaments similars, cal atribuir-los a una plantilla que va treballar amb professionalitat i sense descans. Hi havia por, però el sentit del deure obligava a tirar endavant. 5 anys després són molts els records i experiències acumulades. Algunes segueixen ben presents, tot i que d'altres s'han esfumat.
Hem après que les persones pues, són per sobre de moltes coses, sentiments i bueno, però que bueno, que també pues, per una altra contrapartida ens oblidem molt aviat de les coses i continuem amb les mateixes tonteries i queixes i del dia a dia, saps? Dius, hem passat una cosa que ens haurien d'unir molt i després pues, t'oblides i continuem amb l'estrès, amb el dia a dia. Però hem d'oblidar, però hem de quedar-nos al record de que va ser una cosa molt dura, però ho van gestionar i ho van sortir molt bé, de veritat.
Unes lliçons que cal conservar i tenir ben presents en cas que la bèstia torni a manifestar-se.
Més qüestions. Altres notícies destacades avui dimecres. La sala d'actes de la cooperativa de Llorenç s'omplia de gom a gom per seguir la xerrada al Planeta en Femení de Rosa Maria Calaf. La periodista, arrelada a Banyeres del Penedès, ha traçat un recorregut per la situació de les dones arreu del món i ha alertat dels intents de retrocés a bona part de l'Occident envers dels drets adquirits al llarg dels segles de lluita. Una onada reaccionària que provoca, segons la reconeguda corresponsal, que la societat vagi fins i tot per darrere de la legislació. Una opressió en tota regla que encara accentua més en situacions de conflicte bèl·lic i que alerta també té la seva translació a l'anomenat primer món.
Parlant a les situacions de guerra, evidentment, i de conflicte, en el que això encara és més extrem pel que el cos de la dona és utilitzat, no?, com una estratègia i una tàctica de guerra, i arribar en el nostre món, on hem avançat moltíssim, però queda encara molt per fer, perquè diguem que la legislació va per davant de la societat són més poderosos els prejudicis que no pas les legislacions, no?
La reconeguda reportera de Televisió Espanyola ha posat com exemple a casa nostra, on es gaudeix d'un ordenament jurídic capdavanter quan la defensa dels drets de les dones, però on assegura una bona part de la població voldria frenar aquests avenços feministes adquirits al llarg dels anys i fins i tot anestesiar-los. Obrint el focus, la xerrada de Rosa Maria Calaf ha recorregut els països més restrictius en el camí per la igualtat plena de gènere, revelant, a més, alguna sorpresa.
Evidentment, si parlem del gènere, doncs tots aquells països que tenen models patriarcals molt estrictes i, per exemple, un que sorprèn perquè evidentment és molt avançat és Japó, i dintre dels països desenvolupats és el que té doncs un índex de masclisme superior a vegades en alguns països africans. I evidentment doncs els països que tenen fonamentalismes religiosos del signe que sigui, no només els musulmans, no?
Una lluita on l'educació ha de jugar paper de calaf, un paper preponderat i que impliqui el conjunt de la població, sigui home o dona, perquè per la periodista vinculada a Banyeres, pionera també en el món del reporterisme internacional, el combat per la igualtat és una acció transversal i en positiu, a favor del 50% de la societat i que només pot sumar sense anar en contra de ningú. I a nivell cultural, Sold Out, entrades exaurides aquest dissabte al Teatre Àngel Guimerà dins el Temporada. Un matrimoni de Boston és un eufemisme amb el qual es designava als Estats Units del segle XIX una parella de dones que viuen juntes sense suport masculí. De fet, compta amb la participació i amb la interpretació d'Emma Vilarasau, la Marta Maco i la Emma Arquillué. De fet, la Emma i la Marta parlaven justament en primera persona del retrobament en aquesta obra, en aquest projecte teatral.
I també és un pas generacional. Encara ara parlem dels gèneres, de les relacions amoroses, afectives, sexuals, i crec que ja era molt transgressor en aquell moment i continua sent tot el que diuen, tot el que expressen des del sentit de l'humor que juguen, i és molt hilarant.
Ara el present és un altre, per tant l'obra serà diferent. Un altre. Partint sempre de la idea d'aquell joc meravellós que hi havia, un joc de teatre i un joc entre actrius per compartir amb l'espectador.
Sí.
Però el present és un altre i l'obra serà diferent.
L'autor David Mamet explora les normes socials a través d'una parella gens convencional, com si fos un Oscar Wilde dels nostres dies, amb intel·ligència i humor mordaç. Una comèdia victoriana, rabiosament contemporània, que estudia amb intel·ligència els problemes del poder i la classe, l'amor i també l'obsessió. Això hauria de ser una proposta per aquest dissabte, perquè arriba aquest dissabte al Teatre Àngel Guimerà sota la direcció d'en Josep Maria Mestres, però, com dèiem, entrades exaurides.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Més coses, seguim endavant. 2:02:10. Arribem als esports. Una informació d'en Jordi Graell.
Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins. Ho fem amb el retorn a la competició del Club d'Esports Vendrell després d'un cap de setmana de descans, perquè recordem que el partit d'aquesta jornada amb el Dominicos ja l'havien avançat la setmana anterior. Aquest cap de setmana els jugadors de Toni Porta que tornen a jugar aquest dissabte a les 8 del vespre a la pista de l'Espanyol, un equip que encara doncs, no té del tot assegurada la permanència i per tant doncs, segurament doncs, voldrà aconseguir aquesta victòria, sabent que li falta per acabar d'estar tranquil, mentre que el Vendrell doncs, amb una nova victòria al Cerdanyola doncs, veu ja el play-off a 10 punts i per tant bé, doncs ja pràcticament despenjat, però bé, intentarà acabar de la millor manera possible la Lliga. I per saber doncs, com arriba l'equip a aquest partit, doncs com sempre tenim el míster, el Toni Porta. Hola, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Bé, primer tot, doncs com ha anat aquesta setmana d'entrenaments?
Bé, la setmana anterior la vam prendre una mica d'impàs, ens feia falta descansar una mica, evidentment no vam deixar entrenar, i aquesta setmana tornem a agafar el ritme de competició ja amb ganes d'anar al camp de l'Espanyol, que és un equip que ens va guanyar la pretemporada, que va ser l'únic, de fet, i que aquí Vendrell va empatar, per tant tenim ganes de guanyar-los d'una vegada.
Un Espanyol que, això sí, a diferència d'aquells dos partits, ha canviat d'entrenador, perquè just fa unes setmanes Dani Setién que plegava, per tant ara hi ha un nou entrenador, i bé, doncs, no sé si això doncs, també pot canviar una mica les coses, no? Perquè doncs, això tenim aquests dos precedents frescos, però ara no sé si veient l'últim partit amb l'Oviedo doncs canvia una mica el panorama.
Sí, es va complir la dita que diu que entrenador de nou, victòria segura, van guanyar, després de diversos partits sense guanyar van aconseguir la victòria al camp de l'Oviedo, i bé, veurem, ara el problema és que tenim poc material per tallar, perquè només tenim un partit amb el nou entrenador, però bé, de fet els jugadors són els mateixos, és un equip que estava fet per estar dalt, que per diferents motius no ho ha aconseguit, però és un molt bon equip, amb jugadors amb experiència d'hoquei lliga, i sabem que ens costarà moltíssim.
A més, bé, doncs, veniu doncs, d'un últim cap de setmana, no?, que doncs, van ser dos partits que us van costar molt, i per tant, doncs, és un partit per intentar recuperar sensacions, no?, després d'aquests dos últims partits que potser doncs, no, el joc no està tan brillant, no?
Sí, de fet, analitzant la temporada, som un equip que guanya molts partits, però ens ha costat pràcticament en tots, a diferència dels Sum o Cerdanyola, que els dos primers que són dos equipassos que guanyen amb molta solvència, nosaltres tots els partits els hem de lluitar i som conscients que serà així fins al final de temporada. Evidentment seguirem competint, seguirem treballant i mentre les matemàtiques ho diguin seguirem al màxim, però bé, sabem que tots els partits es costen molt i a camp contrari, evidentment, i un camp tan complicat com el de l'Espanyol encara més.
Doncs perfecte, Toni, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
Perfecte, gràcies.
Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, fa una mica de prèvia d'aquest partit dissabte a les 8 del vespre a la pista de l'Espanyol. I seguim parlant de futbol, en aquest cas, amb derrota del Club d'Esports Vendrell per 2-1 al camp del Club Futbol Llorenç en un partit disputat aquest dissabte, i on els jugadors de Saula Pérez veien com els locals s'avançaven amb 2 gols a la primera part. Abans del descans, això sí, Alberto Delgado aconseguia retallar distàncies, però finalment a la segona part el marcador que ja no es movia més i, per tant, es consumava la derrota roig i negre. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre, tenim el míster, el Saula Pérez. Hola, bon dia.
Sí, bon dia.
Bé, ho dèiem, no?, la setmana passada, que semblava que podia ser un partit per intentar trencar, doncs, aquesta mala ratxa fora de casa, però bé, aquest cop, doncs, tampoc va poder ser.
Sí, efectivament, ja ho comentàvem la setmana passada, que anaven al camp del Llorenç, un equip que va a la part de la classificació, que s'estaven jugant un possible descens. També parlaven d'aquests equips que són perillosos perquè volen sortir d'aquesta zona de descens, i bueno, i d'alguna manera, pues, sí va ser. El Llorenç va sortir molt, molt endullat al principi, amb molta intensitat, i nosaltres, pues, no. Nosaltres no he sabut motivar, diguéssim, al principi del partit als meus jugadors, i hem sortit una mica, diguéssim, fluixos, desconcentrats, no sortia res, no acabaven de connectar 3-4 passades seguides, i el Llorenç, pues, bueno, s'ha aprofitat dels errors nostres, perquè hem tingut molts errors en les entregues, passades que no arribaven al puesto bo, males decisions, i s'han aprofitat d'una errada nostra, una acció dins de l'àrea que no acaben de despejar la pilota, i ha marcat el primer gol, que això li han donat moltes ales, han celebrat el gol com si fos el primer gol de la Lliga. I després, bueno, en una altra acció, al quart d'hora aproximadament, també el mateix, no acaben de narrar al despejar una pilota, es queda morta, al contrari agafa la pilota i fent un penal claríssim, que també pues, aconsegueixen transformar. A partir d'aquí, pues, bueno, he intentat des de la banqueta animar i motivar i bueno, donar aquesta actitud d'intensitat, i sembla que sí que ja començaven a estar millor posicionats, a intentar fer un joc més col·lectiu, i bueno, hem pogut fer un gol abans de la primera part, que bueno, que era un gol psicològic, que semblava que potser podia, pues, bueno, ja encarar una mica millor el partit. Hem fet algun canvi al descans. Comentar que hem tingut que portar 2 jugadors del juvenil, que des d'aquí l'agraeixo la seva ajuda, que ha jugat al central, el Pau Hernández, que l'ha fet molt bé dins de lo que era el partit. I bueno, la segona meitat sí que hem tingut una mica més de control, volien anar per al partit, però no tenien aquesta sort de cara a portella. Hem tingut alguna opció, però no aconseguin marcar gol. I així pràcticament ha sigut tota la segona meitat. El Llorenç, pues, bueno, ja amb aquest resultat ja l'anava bé, estaven al seu camp pues, una mica tancats, no encontraven, sortien al contraatac, i sí que han fet 2-3 aproximacions, però bueno, en principi també sense perill. I nosaltres, pues, bueno, no tenim gol, i fora de casa, pues, bueno, ens costa molt tindre aquesta personalitat, aquest caràcter, no?, per controlar els partits, i així va ser, en principi.
Ara ja toca pensar el primer partit, que serà aquest dissabte a les 6 de la tarda, el Josep Bové contra el Montblanc, que és el líder, però que just arriba de perdre el primer partit de la temporada a casa contra el Sant Pere i Sant Pau. I bé, de fet, recordo que crec que el teu debut present va ser el seu camp i vau plantar força cara. Per tant, per què no, doncs, intentar, doncs, aviam si doncs, es pot sorprendre doncs, el líder, no?
Sí, ara, bueno, ara el pròxim partit, dissabte a les 6, contra el Montblanc, és l'equip que va líder destacat, és un equip que coneixem bastant bé, és un equip que sí que ha perdut l'últim partit, però bueno, no deixa de ser un gran equip. Nosaltres dir des d'aquí que hem tingut una baixa molt, molt important, que és la de Pau Coca, que va tindre que ser substituït a les acaballes del partit per un esguin, s'ha fet un esguin de segon grau, l'han posat un guix, ja suposo que ja es perdrà el que resta de la temporada, és una baixa important. Tenint els dos sancionats, que hem fet una reclamació a la federació i, bueno, i ni caso, almenys de les expulsions, i, bueno, a veure com afronten aquesta setmana, perquè ja tenien problemes de jugadors, ara amb un jugador menys, que és i com deia, un jugador molt important del plantell, i, bueno, reestructurar a l'equip, i a veure com arriben al dissabte. Lògicament, per part nostra, pues, bueno, sí que avui farem la xerrada i intentarem buscar aquest compromís dels jugadors i bueno, resiliència i capacitat per refer-nos d'aquesta derrota i de faltar. Sí que és veritat que amb els equips grans nosaltres, pues, bueno, creixent una mica, però bueno, no deixarà de ser un partit molt, molt difícil i, bueno, i intentar durant la setmana, pues, arreglar el tema anímic, que sí que després de la derrota del dissabte, pues, va quedar bastant limitada, no? I sobretot també el tema del Pau va ser un cop molt fort, perquè se li va inflamar el turnell d'una cosa molt, molt exagerada, un esguin de segon grau, i bueno, a veure com arriben aquesta tarda, i per la meva part, pues, bueno, intentar animar, no, és que no resta un altre tema, i a veure si puguen treballar un mínim amb el que queda de jugadors, i segurament, pues, que tindrem que demanar ajuda al juvenil, a veure quan juguen, i bueno, i tots aquests temes que no acaben de tindre aquest puntet de sort que vingui la cosa de cara, no? Sembla que ve tot una mica d'esquena.
Doncs perfecte, Salva, esperem que sí, moltes gràcies i molt sort per aquest partit.
Gràcies a vosaltres.
Salva Pérez, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta derrota per 2-1 a Llorenç, i ara, com anem centrats en la visita del líder, dissabte a les 6 de la tarda, el Josep Bové, aquest Club d'Esports Vendrell Montblanc.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
I sempre, gairebé cada dia, pendents de les portades, les principals portades dels diaris, avui que és dimecres 19 de març. Comencem pel diari de Tarragona. La ciutat acull 2 de cada 10 menors migrants sols. Tarragona, amb el 10,6% de població, ha rebut els 21,4% dels menors. Barcelona, on viuen el 73,5% dels catalans, ha atès el 49,8%. En turisme, els càmpings de Tarragona tenen un baix índex d'inundació. I compte enrere per al mamòmetre de la platja del Miracle, que li queden els dies comptats. En energia, Catalunya a la cua de l'estat espanyol en renovables, i finalment en cultura popular, el gegant indi torna a Reus i fa bona cara. Canviant de portada, també com fem cada dia, ens centrem en el diari Ara. Primer pacte de mínims de Trump i Putin sobre Ucraïna. Acorden aturar els atacs a les infraestructures energètiques durant un període de 30 dies. I continuaran negociant de manera immediata, però Moscou manté reticències davant un alto al foc. Israel trenca la treva i provoca més de 400 morts. Netanyahu bombardeja massivament la franja de Gaza, i això només és el principi. A nivell polític, Junts i el PSOE pacten el destí dels menors migrants. Es compensa l'esforç català. En vindran 30 pels 700 de Madrid. I per què fa la OPA bancària, la Moncloa pot trigar mesos a decidir. El retard perjudica les oposicions de BBVA i beneficia el Sabadell. I el TCJC manté el 25% del castellà de 12 escoles. Nou fracàs en l'intent del govern per frenar la mesura. I ja acabarem parlant de La Vanguardia. Putin accepta deixar de bombardejar el sector energètic d'Ucraïna. El líder rus només transigeix ara per ara amb un alto el foc parcial i un intercanvi de 175 presoners per bàndol. La conversa telefònica entre Trump i Putin dura 2 hores i mitja. Israel liquida la treva amb un mortífer atac. Israel, que va fer esclatar ahir el fràgil treva a Gaza, amb un atac que van morir més de 400 persones i 600 més van resultar ferides, amb un dels pitjors balanços des de l'octubre del 2023. I dediquen a més la fotografia a portada. L'executiu i Junts en política pacten el repartiment d'immigrants menors amb el Partit Popular en contra. I la síndica veu la ineficàcia administrativa una rèmora per a Catalunya. A nivell meteorològic, el Lawrence deixa una mort i 2 desapareguts a Andalusia. La borrasca sembra el caos, provoca inundacions i porta el límit a 59 rius. I la pluja que omple els pantans i relaxa les restriccions. I a Espanya, els preus dels ous es dispara un 25%. Bé, l'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre expliquem ens ajuda a acabar de perfilar i acabar de conèixer una mica millor la informació del dia.
Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM.
Y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
Y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Sentir de Andalucía.
Ha arribat l'hora de posar una mica de color a les zones radiofòniques del Baix Penedès i del món sencer. Ha arribat el Safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
Per tu, per tons pares,
per la iaia,
pel veí de baix,
o per aquella tieta desubicada,
ai,
per un amic,
o per ta germana,
o per ta cunyat, que prou falta li fa.
El Safareig, una producció de Ràdio i Televisió El Vendrell. Cada dijous a 9:15 del vespre i els dissabtes a 8:00 PM a Ràdio El Vendrell. I els divendres a 10:45 de la nit a Televisió El Vendrell.
Passeu, passeu, que veureu el Safareig.
Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
Això, el dia que reunim la tribu del Pla Educatiu d'Entorn per conèixer tot el que s'hi cou, i em sembla que no és poca cosa. Però, de fet, en aquesta ocasió tornem a marxar cap a allò, el nucli, del Pla Educatiu d'Entorn i de seguir parlant d'altres iniciatives que ja bé prou coneixem. Anna Cardona, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Altra vegada. I també ens acompanya la Dolo, la Dolo Galeote, que sempre està una mica a l'ombra de la producció d'aquesta secció i que avui sí que es posa davant dels micròfons, Dolo.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Sí?
Aquí una mica tallada, però bueno, bé.
Vinga, sí, sí, home, sí. Ja veuràs com sí. Gràcies per acompanyar-nos.
I tant, i tant, aquí fent suport.
Clar que sí. Ja dèiem que avui parlàvem del nucli del Pla Educatiu d'Entorn amb una iniciativa que ja fa unes quantes temporades que funciona, que són els passaports aeronautes, que sé? I que cada vegada veig que van agafant com més força, cada vegada són més presents.
Cosetes,
no?
Sí, això és bo.
A més, amb el que és més important també, iniciatives, novetats, sempre hi ha alguna cosa a fer perquè fa aquests passaports, que sí? I avui és el que hem de parlar, justament,
Sí? Sí, mira, us veníem a explicar, doncs, això, no? Una porteta més, que obrim amb el passaport aeronauta, que ja sabeu que el passaport és un passaport físic que tenen els nens i nenes de les escoles de tercer i quart del Vendrell, bueno, tercer o quart, segons les escoles, però quarts, tothom.
Sí.
I que és una eina de motivació perquè els infants i les famílies facin més activitats en el temps extraescolar i de vacances. Aquest és l'objectiu marc del passaport que ja coneixeu. Llavors, des d'on fa... El passaport té com dos tipus d'activitats. Una part, doncs, la biblioteca el dia tal, a l'hora tal, fa l'hora del conte, i tu vas allà en aquell dia i aquella hora. O també promociona activitats familiars. Hem anat a fer una excursió, hem fet una pizza, hem anat al cinema... Els nens i les famílies facin quan vulguin. Doncs, enguany estem provant com una tercera línia d'activitat, que són una mena de jocs de pistes. Majorment són jocs de pistes per l'edat que tenen els nens, que tenen 8 i 9 anys, i els encanta aquest tipus
de reptes,
d'activitats, on ells han de resoldre coses i han de buscar. Llavors, són jocs que tenen una temàtica que pensem que és important pel Vendrell, que queden penjats a la xarxa, al blog, de manera que els infants i les famílies es poden fer quan volen. Però tenen, diguéssim, com una... Estan fets una mica expressament. No és allò de dir, bueno, només busquem les activitats que ja funcionen, sinó aquí estem fent una miqueta un disseny express per al passaport aeronauta. Per exemple, d'un el que portem de curs, hem fet un de l'Àngel Guimarà i hem fet un per la xatonada. Llavors, durant l'any ja hauríem...
Diferents
jocs, tocant temes doncs, que ens semblin interessants i que al final... aquest objectiu del passaport que vincula el nen i la família amb el Vendrell.
Clar, que es coneix una mica més el Vendrell jugant, no?
Això, d'una forma divertida i d'una forma així. Llavors, ens fa com a molta il·lusió presentar el joc que seria un joc en col·laboració amb el CIT i amb els comerços.
Ah, bé, molt bé.
De manera que el joc els convida els infants i les famílies a córrer pel Vendrell, pels carrers del Vendrell, anar-se situant, on està cada carrer, i a cada carrer on hi ha una sèrie de comerços que els infants hauran de trobar. L'objectiu i el repte és, bueno, és molt... és un recurs com a molt, molt normal amb aquest tipus de jocs, que és trobar un ninotet en l'aparador del comerç. Són ninotets, això, d'uns 5 o 6 centímetres, que tenen tots del... del món d'amics de l'astronauta, aeronauta, de la Jimmy i de tota la colla, que són ninotets molt divertits. Llavors els nens tenen un joc que han d'anar anar pel Vendrell buscant els ninotets que hi ha a cada botiga, i conforme van trobant els ninots, doncs van assolint el repte.
Val.
Llavors aquest seria el marc del joc. Però, bueno, la importància una mica també, i que per això ho hem fet a través del CIT, és que també els infants i les famílies sàpiguen que hi ha una associació, que els comerços del Vendrell estan units, que treballen conjuntament, que el fet d'associar-se i treballar conjuntament és una de les coses que també el Pla d'Entorn li posem molt d'èmfasi, no? Que les famílies sàpiguen d'aquesta manera de fer en comunitat. I això, doncs, 25 comerços s'han animat a fer, que
és un bon nombre.
Supercontentes.
Aquesta reivindicació de que el Vendrell com a capital de comarca també ha de ser i pot ser una capital comercial, i ho demostra tot aquest teixit comercial, és una bona manera de conèixer-lo.
Exacte.
Això les famílies ho poden fer quan vulguin, eh?
Sí, a partir de... En molts poquets dies ja
estarà a punt.
Llavors, les escoles, tipus això, metodologia de nauta, l'escola és la que passarà la proposta del joc
a la informació.
Sí. I llavors, una vegada estigui a les seves mans, estarà disponible, tot i que llavors en paper donarem un dinar 3, que seria una mica l'itinerari resum del joc, on els nens tenen doncs totes les una mena de rodolins endevinalles i totes les boletes, perquè llavors a cada botiga els hi donaran uns, a la majoria de les botigues, amb unes i altres no, tindran un segell que també hauran d'anar posant en el seu, com uns cromos, no, diguéssim.
Sí, sí, sí.
Que serien, tipus la idea aquesta de passaport de nota que segella activitat.
Bueno, que divertit, doncs, no?
Sí, sí, la veritat que sí.
És molt divertit.
Sí, és una manera de fer-ho divertit, de vincular-se al Vendrell i de fer-ho també en aquells moments de que la família ho pot fer, perquè també és cert que moltes famílies entre horaris de feina, horaris sí, extraescolars,
sí, sí.
Tu pots dir, pots proposar activitats que estan molt bé, però que per diferents motius la família no pot fer.
No, no? Temps, sí, perquè
i aquí una mica diem, vinga, doncs quan...
Clar,
no?
Que la història és que cadascú farà el seu ritme.
Clar, el dia que els hi convingui, a l'hora que els hi convingui.
Dilluns a la tarda, doncs vaig dilluns a la tarda. Dimarts al... no sé, o aprofito que vaig a, no sé, a música i faig una mica demà faig un altre trosset i vaig anar fent i ja està.
Sí,
això que no s'ha de fer de tirón perquè, clar, llavors diran 25, no, amb tranquil·litat tindran fins a Setmana Santa.
Va, ja marxa, per aconseguir tots els segells i tots els ninos.
I per la nostra part, doncs, estem supercontentes de la resposta, de l'amabilitat de les botigues i dels comerços, de lo disposats que estan a una mica ser còmplices de la parafernàlia aquesta. I no sé, molt bé, amb la col·laboració del CIT, la veritat que estem molt contents.
Bé, que és com dèiem al començament, l'objectiu principal del Pla Educatiu d'Entorn, que és aquesta relació directa de l'educació en termes generals, però vehiculat al municipi.
Exacte.
I el municipi està composat de moltes branques i de moltes coses, i una d'important és el teixit comercial.
Exacte.
No? I d'aquí aquest lligam. Clar, si no, clar, fins ara... aquesta vinculació tan directa potser no hi havia estat, no? És així, que treballeu de forma conjunta és la primera.
Sí, en aquest sentit sí. I era una cosa que ja teníem en el cap de provar. També això és una manera de començar i després veure una mica també.
Sí, i tant.
I que això també, no, sigui, tingui un valor educatiu,
clar,
i que es pugui
està clar.
Incorporar al que seria, no, el currículum educatiu de ciutat, no?
Sí.
Nosaltres també per la nostra vam fer la proposta en primera opció. Ai, mira, podríem fer el joc aquest al Nadal, i ens van dir el CIT,
no, Nadal no és el millor moment.
Llavors vam dir, vinga, va, doncs provem-ho després de Carnaval, i llavors una mica, doncs això, estaríem. També els estem dient als comerços, escolta, com és una cosa que es fa la primera vegada, si funciona molt bé, perfecte, i si no, doncs anirem ajustant a veure...
Clar.
A veure d'això.
Petits canvis, oferir rectors.
Val. Tornem-ho a dir, el punt important és que les famílies rebran la informació del joc i el material necessari per aquest joc
a través
de la seva escola,
alumnes.
Segons l'escola de tercer o de quart.
Exacte.
I això, que un dia vindran a casa amb el...
Sí, aquest, vindran amb el
paper, amb aquest paper. Mapa.
Amb el mapa i diran...
Més instruccions?
Llavors també està pensat perquè els rodolins aquests siguin una mica que et piquin la curiositat, no? Tu comences a mirar, oi, això són coses que normalment relacionen el carrer amb l'activitat de la botiga i amb alguna, potser alguna anècdota o alguna cosa de la botiga que cridi l'atenció, no? Llavors també es busca que sigui una miqueta addictiu i que et piqui la curiositat per dir, va, vinga, doncs anem a buscar. Llavors, bueno, com deia la Dolo, és qüestió d'anar fent i d'anar posant les enganxines. I llavors sí que hem demanat, com és un joc llarg i, bueno, de poder tenir un reconeixement de, doncs, els nens que ho acabin, doncs, a través d'una fotografia o a través de tornar-ho a l'escola, doncs al final de curs, doncs, bueno, faríem una menció especial de celebrar, perquè clar, és una feinada.
Aquelles famílies, aquells alumnes que hagin completat tot el joc, doncs bé, sempre va bé una mica de reconeixement. La preparació del joc és conta vostra també?
Sí.
Rodolín, és...
Aquí l'Anna, que és una artista, fent aquestes coses.
Clar, això no és fàcil.
No és fàcil.
Sí que ens ha agradat molt que això, no? Per exemple, una botiga et deia, doncs mira, nosaltres som una botiga molt antiga, no? Doncs vinga, que surti això en la...
Val.
O que tal, no? Llavors algunes coses, doncs, era lligar una mica a través de la d'alguna idea que proposaven, i si no, pues això, d'aquesta, perquè és a, els agrada, en general, els agrada bastant amb aquesta data aquest tipus de,
sí,
de dinàmiques.
Sí, això, sí, sí, jocs de pistes, sí, les gincanes... Sí, sí.
Llavors, a nivell d'organització general del passaport, doncs tindries com tres grans branques, no? La branca de les activitats que es fan al Vendrell en un dia i en una hora, l'activitat familiar, que tu pots fer el que vulguis, que quan bonic. Vulguis, i aquesta, que seria com un mig.
Molt bé. Bé, també recordar que jo sé que sempre es fa aquesta crida, diguem, entitats, associacions que vulguin participar com a... Quin és el seu nom? Com a... Tenen un nom, no? Dins del projecte...
Sí, Espais Edonautes.
Exacte, com Espais Edonautes i que vulguin proposar les seves activitats perquè estiguin incloses en aquest passaport. Doncs això, entitats, associacions...
Sí, sí.
Qualsevol estament que vulgui participar-hi i que vulgui formar part d'aquest projecte. I això sempre hi és, eh?
Sí,
sempre sí. Esteu oberts a aquesta participació.
Sí, sí, sí. Poden posar en contacte amb nosaltres a través del correu o del telèfon... I bueno, es parla i estaria.
Fantàstic.
Clar, nosaltres som les primeres interessades en poder fer una traducció de qualsevol activitat que fa una activitat, fer-li una traducció educativa, diguéssim, o de jornada oberta o per apropar edonautes en aquella entitat.
Clar.
Llavors, ostres, això, vamos, si ens truquen, als dos minuts estem allí.
Veus?
Fent l'hora.
Per això sé que sempre hi ha aquesta crida,
sí,
d'això, d'entitats, estaments, tornem-ho a dir,
sí.
Que estiguin interessats en participar, que siguin espais edonautes per donar a conèixer, que és, clar, és que no deixa de ser, no?, aquesta xarxa i aquesta ajuda compartida, de que jo puc donar a conèixer aquella feina que fem, aquella activitat que fem, i ajuda a enriquir el propi passaport.
Exacte.
És a dir, que és, és un, com és, win-to-win, que diuen,
win-win
que diuen els emprenedors americans. Molt bé, molt interessant.
Molt bé.
Tota la informació, com sempre, a través de Pla Educatiu d'Entorn, a través de xarxes i internet. Alguna cosa més?
Bueno, això, doncs, que com és una cosa així, una experiència una mica nova, esperem que agradi
molt i que
funcioni, i que, doncs, mira, és un recurs que també quedaria fet, i si es vol fer, doncs, pròximament, un altre any, doncs, llavors l'aniríem allò, li aniríem posant, no?, perfilant, i a través de les valoracions que es facin, i ja seria un recurs que podríem anar...
Fantàstic.
Hem tingut també molta sort que el disseny del programa català del passaport de Donauta ha fet tota aquesta sèrie de personatges divertidíssims i moníssims i que són molt graciosos, i llavors, clar, ens ho han posat com a molt
fàcil,
no?
Visualment és veritat, és molt atractiu, que és el que busca, que sigui visualment atractiu i cridaner per als més petits i als més joves. A partir d'aquí només cal participar-hi. Molt bé, gràcies per venir una vegada més a explicar-ho.
A tu, Pere, per tot.
Que vagi molt bé. Fins aviat.
Adéu.
Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i en reposició els dissabtes de les 10 a les 11 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó, e tutti voi, si volete.
Ràdio El Vendrell, 107.1. Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha aprofitat la sessió de control al govern central al Congrés dels Diputats per carregar contra Junts. Rufián ha denunciat que Junts critiqui el traspàs de Rodalies pactat entre republicans i el govern, però accepti els càrrecs al Consell d'Administració de Renfe.
A la dreta catalana se n'aprofiten. Imaginin la impunitat mediàtica i digital que té aquesta gent per machacar-nos a nosaltres pel traspàs de Rodalies, per negociar el traspàs de Rodalies, mentre fiquen els seus amiguets al Consell d'Administració de Renfe.
Recordem que l'economista Eduard Gràcia, afilià a Junts i molt vinculat a l'Assemblea Nacional Catalana, aterrarà en les properes setmanes al Consell d'Administració de Renfe. I amb tot, avui té lloc una segona jornada de vaga dels sindicats minoritaris de Renfe i Adif i ja ha provocat les primeres complicacions. Alguns trens de les línies R4, R2 Sud i RL3 han patit anul·lacions o bé retards. Entre les afectacions s'ha cancel·lat un tren de Vilanova i la Geltrú, un altre de Sant Vicenç de Calders que ha començat el recorregut més tard i el primer tren des d'aquesta estació ha circulat amb demora. A més, també un tren cap a Cervera no passarà i l'R7 en Renfe, a l'R7 volíem dir Renfe recomana a optar directament pel bus express o bé per ferrocarrils de la Generalitat. Renfe ha informat que el servei s'ha iniciat amb normalitat en moltes línies, tot i que podria veure's, com hem vist, afectat per les aturades dels sindicats minoritaris. I entitats en defensa de l'aigua s'han reunit amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per parlar de l'aixecament de les restriccions de sequera que va aprovar ahir el govern de la Generalitat. La meitat dels municipis que s'abasteixen de les conques internes deixen de tenir limitacions i la trentena que es trobaven en una situació més crítica a l'àmbit del pantà de Darnius-Boadella i a l'aqüífer Fluvià-Muga deixen enrere també la fase d'emergència. Les entitats demanen prudència al govern a l'hora d'aixecar aquestes restriccions i recorden que l'estat dels embassaments està un 29% per sota de la mitjana de fa 10 anys. I avui arrenca la 152a Fira de Sant Josep de Mollerussa i ho fa amb 250 expositors i 21.103 metres quadrats de superfície neta ocupada. La inauguració es farà aquesta tarda a les 4 i anirà a càrrec del president de la Generalitat, Salvador Illa. Durant 5 dies, els pavellons firals de Mollerussa s'ompliran de visitants, de jornades tècniques i també d'activitats professionals adreçades al sector agroindustrial. I en esports, el Barça juga avui l'anada dels quarts de final de la Champions femenina. Les blaugranes visitaran el Wolfsburg a partir de 6:45 de la tarda amb el retorn a la convocatòria també de Clàudia Pina.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Notícies actualitzades, això, el butlletí informatiu de la xarxa de comunicació local, com bé sabeu, i que ja ens fa tornar a partir d'aquí, quan passem 4 minuts a les 10, al 107.1 de l'FM. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible, també a través de televisió o a través d'internet, a www.rtv-alvendrell.cat. Avui és dimecres, 19 de març, edició número 3743. I més coses. Per començar, i com ja és habitual cada setmana, aquest espai sobre motivació, sobre psicologia positiva, salut emocional, tot allò que ens aporta i ens destaca la Isabel Saraciera. I a banda, secció també ja habitual, aquest divendres 21 hi ha concert d'orgue, així que en farem la prèvia, és a dir, avui toca fer la prèvia d'aquest proper concert amb qui sempre ens ho explica, en Lluís Cintas. Acabarem de perfilar una mica millor l'agenda. A les 11 actualitzarem les notícies i ja ens quedarà tercera i última part amb Connecta 14 versió ràdio i també participació i trucades. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
La Calaixera, un programa unitat de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
Entrem de contingut a tot aquest temari que hem explicat, tot aquest contingut previst a la segona part de Calaixera i secció habitual que ja hem anunciat i que ens arriba tot just cada 15 dies buscant, en definitiva, això, aquest benestar emocional, psicologia positiva, la motivació que ens aporta i ens explica, com ara dèiem, la responsable de fer-ho, la Isabel Saracier. Isabel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bé, Isabel, què ens expliques? Què parlem avui?
Doncs mira, avui el títol, a veure si el diré bé, perquè me l'havia apuntat i, i ara no el trobava, però és... deixa'm pensar una mica, lo que el títol seria... no veus lo que ets, no veus lo que és, veus lo que ets.
Ai, vaja.
A veure, sembla una miqueta... O no veiem lo que és, veiem lo que som, potser així s'entén millor, no?
Val.
Això està molt lligat a PNL, a programació neurolingüística.
Sí.
Quan els que hem fet o els que han llegit, no? o practiquen la PNL, és el que quan es parla del mapa i el territori, no sé si et sona.
Sí, i tant. Sí.
Doncs, diguéssim, el mapa, la programació neurolingüística, quan parla del mapa, és el que tu ets i el que tu, amb totes les teves creences, amb totes les teves idees, i amb tot aquest, i moltes més coses, creences, idees, coses heredades, pensaments heredats, que, bueno, familiars, que tu penses que, bueno, perquè m'ho han dit des de petit, doncs això és així, que després vas creixent i vas veient, bueno, doncs no, potser no era així, vull dir, jo ara ho veig d'una altra manera, no? Però el mapa és això, no? És tota aquesta motxilla que portem a dintre, que està plena de creences, idees, reflexions pròpies, que al final tots, quan sortim al carrer o estem a casa, tots anem amb allò, portem una motxilla superpesada, no? Inclús portem idees d'altres generacions, d'altres, dels nostres ancestres.
Es va sumant, no? Clar, és el que anem
clar rebent. Que el número no me'l sé mai exacte, però es veu que pensem al dia amb molts pensaments que no són ni nostres, vull dir, venen dels ancestres, venen de les antigues humanitats, o de les civilitzacions antigues. Clar, vull dir, a veure, és qüestió també d'anar deixant una miqueta de pes, perquè per això a vegades estem tan agobiats, no? Perquè és que estem pensant coses que no són ni nostres. I del que es tracta és d'anar cada vegada més cap a la simplicitat, no? I pensar menys, precisament. Sigui almenys el pensament que sigui de la major qualitat, no? No quantitat, qualitat.
No, la qualitat, no? Sempre...
I llavors, clar, però això és el nostre mapa, vale? Tots tenim el nostre mapa, no? Però resulta que a fora hi ha una altra cosa que no concorda amb el que és el nostre mapa, que és el territori, que és el que diu la programació neurolingüística. A fora hi ha un altre... Ja el que hi ha doncs aquell escenari, hi ha aquella cosa, i nosaltres ens fem la idea de lo que nosaltres pensem d'allò. Jo a vegades també tendeixo a buscar molt els perquès. Ai, bueno, mira, això és perquè, sense saber-ho, això és perquè és així, perquè és això.
Ens muntem una mica la nostra pel·lícula, no? Popularment.
Que això és el mapa, no? Sí. Jo soc bastant d'aquestes, que m'agrada molt buscar els perquès i vull dir que no em vull quedar sempre amb no saber, sinó almenys jo també m'invento les meves històries. Però això torna a ser el mapa, no? Que moltes vegades no té res que veure amb la realitat, no? Que després et dones compte que penses tu vas ser capaç de pensar això o de, no sé, treure unes conclusions, no? Després t'informes i no té res que veure amb el que tu t'havies aquí engiponat, no?
Sí.
Clar, doncs és això el que m'estic referint, no? De que nosaltres al final tenim les nostres idees sobre el que hi ha a l'exterior, no? clar, a l'exterior segueix existint, segueixen passant coses i tal, però nosaltres ens fem aquí uns embolics, ens fem unes històries, unes concatenacions d'idees de per què aquesta persona doncs no em va mirar, a veure si és que estava enfadada amb mi, i una vegada em va passar, i em vaig enterar que el que no portava aquell dia era ulleres, no portava les ulleres i no em va veure de lluny.
Val.
Pues imagina't quantes vegades que quantes cabòries que ens fem, no? Que són inexistents, que no ens porten a cap lloc, ens fan patir, perquè a vegades això doncs també ens pot amargar doncs una miqueta la vida o el dia, per exemple, no? Llavors, què hem de fer sapiguent això, no? Sapiguent... És que a vegades no ens donem ni compte de que portem el nostre propi mapa.
Clar, com que ja és una cosa com heredada, no?, que és el que hem viscut de petits i el que els nostres pares els han ensenyat de petits i així tirem enrere, clar, és una cosa que va com molt, sí, molt intrínseca, no? No,
va
ni coneixem, que tenim aquest pensament,
és
segurament.
És que a vegades és que no ens donem ni compte de que, de que tenim aquest mapa, que nosaltres el que creiem és el real.
Clar.
Però, a veure, però això ho pensaré jo, ho pensaràs tu, de lo que creus, per tant tots tenim la nostra realitat, tenim la nostra creència d'un fet que és el que està passant aquí fora. No vol dir ni que tu tinguis la raó, ni que jo la tingui, ni que l'altre la tingui. Llavors, què passa? Pues, la gent ens enfadem, la gent ens barallem per aquest mapa que tenim cadascú, per aquesta realitat interna, no? Llavors, clar, si sapiguéssim, no?, que nosaltres, al tenir aquest, això que estic dient, doncs a vegades és que no fa falta ni enfadar-se, no fa falta ni donar-se cops de puny, perquè a veure, al final el que hauríem de fer tots és dir, bueno, va, a veure, per què no entrem tots dintre d'una flexibilitat, que al final per superar tot això el que necessitem és adaptar-nos i ser més flexibles.
Sí.
I què vol dir una flexibilitat? Doncs jo ser flexible de cara a l'altre, l'altre que sigui de cara a l'altre, flexible, eh? I llavors tu dir, ah, tu tens aquest mapa, d'acord, m'adapto, encara que sigui una cosa superestrambòtica i que tu diguis on va aquest, no? Però ens hem d'adaptar també uns als altres, hem de ser flexibles, perquè hi ha tantes realitats, això ja és una frase molt coneguda, hi ha tantes realitats com individus hi han. T'imagines que això els hi ensenyéssim als nostres infants? Vull dir, si això ja ho aprenguessin des de les escoles, des de casa, des de la nostra pròpia família, no? Perquè a vegades, què passa? Doncs que la família com a nucli també ja té el seu propi mapa.
No només és
individual,
és
el mapa.
Com a conjunt, oi?
El mapa és col·lectiu, no? O sigui, va per unitats, també amb petits grups, per exemple, la família, no? I llavors, per exemple, el nano ve dient alguna cosa, no?, a casa. Oi, que m'han fet això, oi, que m'han fet allò, el mestre m'ha dit això, el mestre m'ha dit allò. Llavors, a vegades hi ha pares, no? Ah, doncs ja aniré demà a parlar, ja veuràs que ho arreglarem, si fa falta m'enfado amb la mama d'aquest nen, i a la mestra també li dic a veure, doncs, que vigili més. En aquest cas, aquí estaria molt bé ser més flexible, adaptar-te més i dir, bueno, jo et crec, vale, et crec el fill, et crec, però demà aniré a parlar amb la professora a veure què em diu també. A veure demà què em diu, i llavors jo, com que tindré dues idees diferents, doncs llavors ja trobarem la solució. Clar, amb això el nen i a la nena, el fill o a la filla, li estàs obrint el món, no?, de la d'adaptació i de la flexibilitat. I així, doncs, ell no es creu l'important, el que jo, perquè dic alguna cosa, ja m'ho venen a solucionar tot. no? Vull dir, a la vida ens ho hem d'anar aprenent cada de vegades, jo ho dic molt, a la consulta, no? Vull dir, els fills els hem d'ensenyar no a que depenguin de nosaltres, sinó ensenyar a que siguin independents.
Clar,
precisament.
És aquest l'objectiu, no? En principi, no? L'educació dels fills,
no?
És que tard o d'hora puguin, escampar-ho per la seva banda,
clar,
no? Clar.
Llavors, un pare i una mare, la seva fita o la seva, hauria de ser, doncs això, no? Vull dir, jo ensenyar-li cada vegada que sigui més autònom, que tingui més disciplina, que tingui més bon hàbit, més bons hàbits, no? Perquè la seva rutina diària doncs funcioni molt millor i tot el seu món també emocional i mental també evolucioni millor. Clar, llavors hem de cuidar-nos aquest mapa individual, però també el mapa en petit grup, que són les famílies, no? Les famílies també és molt necessari que el pare i la mare també siguin flexibles i que siguin adaptatius, no? I que no és qüestió de oh, què t'han dit, què t'han fet, espera, que demà aniré. Perquè a vegades em trobo, no?, de que no hi ha potser aquesta adaptació o aquesta flexibilitat i et penses que tot el món va en contra del teu fill.
Sí, li tenen mania, no? La típica frase de li tenen mania. O el professor li té mania.
I amb això pues, estem embolicant la troca perquè a veure, doncs els professors també volen comprensió, volen adaptació, volen flexibilitat per part de tots, ho necessiten i tots ho necessitem. A nivell també de matrimoni, doncs imagina't, no? Doncs jo tinc a nivell parella, jo tinc el meu mapa, tu tens el teu mapa. Complicat.
Ja.
Per un territori que per exemple són els objectius de com volem formar la família, quan la volem formar, de quina manera, quina serà l'educació que els hi donarem als nostres fills, tema viatges, on anem, tu t'agrada anar més potser per una zona, a mi m'agrada més anar per una altra del món. A veure, llavors, clar, no és que sempre perdis i dir va, el que tu vulguis, no, és fer pactes també, no?, pactes d'adaptació i dir, pues va, ara et toca a tu, aquesta vegada ens n'anem a tu de viatge a on tu vulguis i l'any que ve doncs anirem allà on jo vulgui, no? I a nivell de, bueno, de formar una família, de quants fills volem tenir o no en volem tenir, el que sigui, no?
Clar. I aquesta és la gràcia, de fet, també, no? Si tots tinguéssim, no, el mateix mapa i no una mica la mateixa visió de tot, seria molt avorrit, no?
Seria avorrit.
La gràcia és trobar aquest punt en comú, sempre i quan s'acabi arribant a un punt en comú, és evident, eh? Que no acabi tot en sac trencat, ni molt menys. Però no, el fet de, bueno, jo pensava així, però ara, des de que estic amb aquesta persona o visc amb aquesta persona, doncs potser les coses no les veig o són diferents del mapa que jo coneixia. He conegut un altre mapa, no?, en definitiva.
Un altre mapa. No? I aquesta persona, doncs, m'ha fet veure coses que jo no veia.
Clar.
Que per això és maco, doncs, viure en parella, perquè tu estàs amb les teves històries i et penses que són les millors, però veus que el que també, tots els valors que té l'altra persona, el teu company o el de, doncs, bueno, pues també són molt, molt, molt interessants, no? I potser tu no havies mirat mai cap obra pictòrica i a l'altre li agrada molt i ara doncs aneu a veure museus.
Yeah.
I penses, oh carai, doncs m'encanta ara la pintura, no? O ara m'encanten els animals, que jo abans ni me'ls mirava, no? Només me'ls mirava amb cromos o amb postals. I ara tenim un gat, cosa que no m'havia ni plantejat.
Jo mai ho havia pensat, no sé.
Clar, llavors això és l'adaptar-se, és el dir, bueno, pues per què no? Per què no? O sigui, jo sempre he dit, no, això, jo un animal a casa, no. A veure, igual el tindràs i estaràs superencantat.
Clar.
Jo, per exemple, de petita, a casa meva, el màxim que vam tenir va ser un hàmster i un canari. Però, a veure, jo no li vaig trobar mai el què.
Ja, dir... sí. No són els, no són els animals més...
més mascotes...
Sí, les mascotes més interactives que hi hagi,
ah,
no?
Això mateix. I llavors, bueno, vaig passar molts anys de la meva vida sense animals, sense pensar en els animals, fins que jo tinc un jardí i, de, i del carrer m'entraven gats, no? Uh-huh. I jo, doncs, els hi anava donant menjar. Pues mira, ara sóc una enamorada dels gats.
Veus?
No, no m'hagués imaginat mai que m'agradessin, i també hi tinc un gossos, uh-huh. Vull dir que no m'hagués imaginat mai que a mi m'agradessin tant. Jo no ho sabia que m'agradaven els animals. I ara
sí,
que
no?
M'encanten, i bueno, i això de cuidar-los, i parlar, interaccionar,
sí,
com
sí.
Tu dius, no?
Clar. Tot pot canviar. No?
També
té molt a veure, penso, amb la resiliència, que a vegades n'hem parlat també, no? Que és una mica aquesta força d'adaptar-se a les circumstàncies, no només als fets negatius, sinó també a vegades als fets positius, no? A canvis, bueno, que poden ser significatius segurament en molts casos, però el poder adaptar-se a les coses noves, vinguin d'on vinguin.
És que ho hem de fer, no? Ho hem de fer perquè els grans, diguéssim, Els que han seguit evolucionant, els cels que han evolucionat, uh-huh. Han sigut els més adaptatius.
No, clar, està clar.
Després, sí. Després de les grans desastres, potser que hi ha hagut a la naturalesa, que no sabem ni quins són, però uh-huh. Vull dir que hi ha hagut bueno, èpoques glacials, èpoques, suposo que també de molta calor, aigües que ho han inundat tot, no? Doncs els animals o sers humans que han seguit, que nosaltres som descendents d'ells, uh-huh. Precisament, han sigut els més adaptatius, els que s'han adaptat a les grans gelades, a les grans calors, a les grans aigües, aiguats, no? I clar, vull dir, això també fa molt que pensar, no? Uh-huh. Perquè és l'adaptació, no és bueno, l'adaptació també vol dir fortalesa, evidentment, no? Fortalesa mental i fortalesa física, però a vegades més que física és d'aquí, no?
Ja, la mental. Sí, la mental,
és dir, jo segueixo,
sí.
Jo faré el possible per seguir endavant, no? I per seguir amb la meva família, si és que encara la tinc, no?
Sí, sí.
I sí, vull dir, els científics ho diuen.
No,
està
demostradíssim, i a l'esport està més que demostrat, que moltes vegades realment el que ajuda a tirar endavant és la part mental, que no passa
la part
física.
Mental, sí,
quan
sí.
Ens pensem que les cames ja no poden més, sí que pot, és a dir, és el cap,
és
el que tira endavant, en certa
sí.
Manera.
De fet, també hi ha casos de persones que han aixecat cotxes, uh-huh. Cotxes, doncs perquè, jo què sé, havien atropellat el seu fill, imagina't,
una
barbaritat.
Sí.
I el fill estava sota del cotxe. Doncs una mare, jo sé d'una mare que va aixecar una vegada un cotxe, uh-huh. I el dia següent potser li fas fer i no ho fa.
Impossible.
Llavors, són aquestes forces o aquests inputs mentals uh-huh. Tan importants, no? Que és energia pura, que et fa fer el que no mai t'imaginaries, no? Uh-huh. Llavors, clar, hem de buscar, no?, també aquestes raconets que tenim nosaltres d'adaptació, de resiliència, de flexibilitat, no? Perquè, com també, no?, per exemple, és el bambú, el bambú que també és molt flexible.
Sí, sí, el bambú és molt flexible.
Pues el bambú és el que no es trenca.
No, sempre recupera el seu,
amb el vent, doncs ell va fent així, i no mai es trenca, uh-huh. I potser una branca super forta, venen aquestes ratxes de vents tan brutals i es trenca.
I l'acaben trencant.
I això, per exemple, d'un roble, ara no sé, un roure,
un
no?
Un roure, sí.
Això també, clar, hem d'anar pensant una miqueta, no? Uh-huh. A veure com sóc jo d'adaptatiu, d'adaptativa, com tinc la flexibilitat, a vegades no en tenim. Uh-huh. perquè jo vull que consti només el que jo dic.
Sí,
jo
sí,
tinc la raó. Només veig el blanc i el negre i no veig tota la gamma de colors que hi ha entremig.
Clar,
no?
Sí, està clar, està clar. Però com tot es pot aprendre, que és també la conclusió final, la conclusió que fem sempre en cada secció, que al cap i a la fi sempre tot això es pot arribar a assumir, es pot arribar
a
aprendre.
I tant, i sobretot això, conèixer-nos i saber que tenim un grau importantíssim d'adaptació, vull dir, és una programació que tenim, que, com tu dius, que s'ha d'aprendre, primer s'ha de saber que la tenim.
Exacte, s'ha de reconèixer, no?
S'ha de reconèixer, i després buscar-la, a veure per on la tenim, anar-la practicant miqueta en miqueta, durant el dia. Si algú diu algo que no t'agrada, potser tu acabaries amb una, no sé, amb una discussió, doncs aquell dia no discuteixis. Aquell dia pensa, bé, doncs aquesta persona pensa així, doncs jo penso això, a veure.
No, i tant.
Mira, avui vull ser flexible. A veure si avui puc ser una miqueta flexible. I ens quedarem parats. Sí que ho som.
No, i tant
podem ser-ho.
I tant que sí. I si més no, i sempre ho reconem, te n'ho dic, que es pot aprendre, es pot consultar a un professional o una professional, com és el cas. Així que recorda'ns, Isabel, com podem contactar amb tu en el cas de necessitar-ho.
Mira, doncs jo em dic Isabel Cerisier, el meu centre es diu CEMTA, estem a Segur de Calafell i estem a Barcelona i fem psicologia infantil, psicologia per adolescents, per gent adulta, psicopedagogia, logopèdia, i bé, doncs també parlem i ajudem a la gent doncs a programar doncs aquesta ment, a també fer-los veure coses com ara hem parlat, no? D'aquestes capacitats que tenim, que a vegades ni sabem que les tenim, i molt autoconeixement personal. Val. També, no? I molta intel·ligència emocional. Fantàstic. També treballem.
Molt bé.
El nostre telèfon és el 639-117-637.
Perfecte.
I torno a repetir, 639-117-637.
I cada 15 dies aquí a la Calaixera.
Aquí a la Calaixera.
Gràcies, Isabel.
Molt bé.
Una forta abraçada.
Gràcies a tu, Pere.
Adéu-siau.
Bona setmana.
Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:45 del migdia i a les 8 del vespre. L'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
Pocs segons i 11:45. Més qüestions i més coses a la segona part de Calaixera, avui dimecres, i de fet ja una secció habitual i que ens fa una mica allò, bé, una mica no, molt la prèvia d'un nou concert dins la programació d'orga, i és justament ja aquest mateix divendres. Lluís Cintes, molt bon dia.
Molt bon dia, Pere.
Com estàs?
Una mica humit, avui.
És bo que plogui, és bo. Lluís,
mirem la part positiva. Sí, tenim els embassaments a tope. Tenim, bueno, a tope no, però a molts xalistes.
Exacte,
no?
Sí, encara hi ha algú de sequera, però es va recuperant, que és molt important.
Sí, quan surt el Telenotícies, la dona del temps, Jo ja miro l'agulleta aquella, saps? És a dir, se me'n van els ulls a l'agulleta a veure com estem. Eh?
Va, no parlem del temps. Tot aquí és un tema recurrent, que,
sí,
que ja està bé. Ja
que
està
aquí
bé,
no hi ha ascensor, no?
Exacte, aquí no hi ha ascensor.
Anem
no,
a parlar del concert.
Això mateix, anunciar i explicar quin és el concert que arriba aquest proper divendres. I a més, és el, diguem, el primer concert d'aquesta nova temporada com a concert. Sí. No com a activitat, però sí com a concert.
El mes passat el que vam fer va ser presentar el llibre aquell dels Goig de Sant Salvador,
sí,
que també ha propiciat i ha fet l'Orgue del Vendrell. Però el primer concert serà aquest, ara, precisament el dia que comença la primavera,
molt
teòricament,
bé,
no?
És veritat,
el,
sí.
El dia 21 de març.
Sí.
Bé, aquesta vegada proposem un grup vocal de molta solera, un grup ja que du anys d'experiència real i que es diu Música Reservada de Barcelona i vindrà acompanyat d'un organista que es diu Jaime González Sierra. Bé, ells es presentaran un concert titulat Magíster Joan Pujol, és a dir, que ens donaran a conèixer aquesta figura catalana, que bastant desconeguda. Bé, ells estan formats per, bueno, la formació són dues sopranos, Belén Bernaus i Isabel Joaneda, menorquina, tenors el Jordi Abelló i Marta... perdona.
Marta, i Marta Rodrigo?
Jordi Abelló i Marta Rodrigo, alto, és a dir... que el Jordi és contratenor i la Marta és mezzosoprano i fan la part alto, no? Oriol Guimerà i Antoni Trigueros, tenors, i Jordi Blanco i l'amic Tomàs Maxé, baixos. Bueno, la qüestió és que ells se presenten... Vaja, ens han enviat un escrit que és una mica definitori, és una, com una, d'això, una declaració d'intencions, no?, del que faran. Diu, la recuperació del repertori antic és sempre un repte per a musicòlegs, intèrprets i programadors. Les fonts existents, criteris d'edició, qualitat de la música, desconeixement del so original. Molts dubtes que només desapareixen quan tot sona alhora i ens mirem els músics amb cara de satisfacció.
Bé.
Aquest és el cas de Joan Pau Pujol, autor molt prolífic i mestre respectat, que fou de la Catedral de Tarragona, Saragossa i Barcelona. Bueno, estem parlant d'una figura, no? Però jo diria que perquè ens ho expliqui molt millor...
Sí, textos a banda.
Textos a banda, sempre tenim un convidat.
Sí.
Si no pot ser present, serà per telèfon, no?
Com és el cas.
Com venen de Barcelona, pues, un representant de Música Reservada, que avui en dia porta una miqueta, no diguéssim la direcció, però sí que la coordinació i aquestes coses, és el Jordi Bello. Val? I el tenim a l'altra banda del fil.
El tenim.
I jo crec que ell ens podria explicar molt bé que això, no?
Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Doncs mira, com vosaltres, molt humit.
Sí, això és bo, tornem-ho a dir, és bo que plogui, és bo que plogui. Escolta'm, el Lluís ho explicava bé, estava llegint, però ho estava dient bé, que sí, Jordi?
Molt bé, sí, home, sí. No.
Home, és el que han escrit ells.
Sí, per això, per això.
Saps perfectament de què parla, Lluís, ja sé que tu saps perfectament de què parla.
Sí. Jordi, el que sí, crec que tenim una doble tasca, en aquesta conversa que mantenim ara, que és una mica conèixer-vos a vosaltres, com a reservat de Barcelona, i també conèixer una mica el propi autor principal d'aquest concert d'aquest divendres, que hi ha aquest punt de reivindicació, que sí? Hi ha una mica les ganes de donar a conèixer aquest gran autor català i molt poc conegut i reconegut, vaja.
Sí, sí, és així. Nosaltres, la tasca que hem dut sempre a terme, ja des de fa molts, molts anys, i havíem fet algunes peces de Pujol recuperades de la Biblioteca de Catalunya. S'ha dedicat precisament a la Biblioteca de Catalunya, que és on es guarda el gran part de la seva obra, manuscrita sempre, mai editada, allà, precisament, ja fa gairebé 100 anys, Higini Anglès ja va començar a fer-ne, a editar-ne, en edició nova, diguem-ne, les obres de Pujol, una gran part de les obres que estaven allà guardades. Però tot això, com sempre passa, moltes vegades passa, dorm el somni dels justos i es queda en una biblioteca allà, i fins a dia d'avui encara no sabem exactament ni el nombre de composicions atribuïdes a Pujol, saps? Per això sempre volem reivindicar figures que, com és el cas, són de bona qualitat, que sempre n'hi ha, com a tot arreu, que en són de bona i de no tan bona qualitat.
Clar. Tu deies que també és una característica, partitures manuscrites, que no editades. Sí. Ja diu molt, sobre la figura de l'autor.
Doncs és una llàstima, perquè sí, la música publicada tenia molta més difusió que la que queda manuscrita, perquè es queda en un arxiu concret i l'únic que fa és moure's de mà en mà i s'ha de copiar, precisament per això se'n diu manuscrita. I queda, és veritat que la música de Pujol va ser molt difosa i hi ha un munt de fonts i d'arxius que contenen música seva al costat d'altres compositors molt més coneguts, com era Victoria, com era Morales, com era Palestrina.
Clar.
I precisament en aquest concert també reivindiquem música que es cantava en aquella època en aquestes terres, perquè hi havia molta música precisament d'aquests compositors. I afegirem dins del concert de divendres i afegim repertori de Palestrina i repertori de Victoria.
Val.
Així, Jordi, Joan Pujol aquest l'haurien de situar a finals de Renaixement, començament barroc incipient, com era?
Sí, mira, Pujol va néixer el 1570 a Mataró.
Ah, mira.
És un compositor mataroní que va passar primer per allà a Mataró, però després de seguida, molt jove, van nomenar mestre a Tarragona, on s'hi va passar un parell d'anys. I de seguida, la major part de la seva carrera la va fer a Saragossa i la va fer després a la Catedral de Barcelona, on sí, ja fou, tingué allà, aquí a Barcelona, tingué molt més reconeixement i on la major part de les seves obres es composaven, les va crear en aquest període de temps. Ja al final de la seva vida, que va ser 1626, si no m'equivoco. Però és veritat que és un compositor just a meitat de camí. Està ja cap al final del Renaixement i abraça una bona part de les noves tècniques barroques dels dobles cors venecians, etc. Però sense deixar mai aquella prima pràctica molt palestriniana i molt renaixentista, i es queda bastant allà. Aquí, en el concert de divendres, veurem una mica totes dues facetes.
Ja que dic, en el concert us cantareu una missa completa, no?
Una missa completa, sí que...
Una missa de Joan Pujol.
Sí, una missa de vuitè to, ell, en les obres que estan manuscrites,
sí,
moltes vegades no es posava un nom concret de la missa, sinó que es posava el tom que estava escrit a la missa, perquè segurament eren d'ús diari. Però aquesta concretament és una missa de vuitè to per dos cors iguals, i afegim evidentment l'orgue perquè ja forma part del repertori, ja que tocava el barroc, que ja veurem que és bastant espectacular.
Jordi, parla'ns una mica de la formació del grup, de l'ensemble.
Doncs per on vols que comenci? Mira, nosaltres ja fa més de 30 anys que estem dedicats exclusivament a l'estudi, interpretació de la música antiga, especialment molt enfocats en la polifonia ibèrica, diguem-ne.
Quan he llegit la composició, jo dic, però això és un grup tot de magísters. Tots ells, un per un, són magísters. Està el Tomàs Maxés, està la Marta Rodrigo, Déu meu. O sigui, sí, tots sou magísters. Sí, no?
Bueno, jo diria que tenim mil, però magísters ja és una altra cosa, eh? Però és veritat que sí que portem molts anys interpretant aquest repertori, però cada vegada que ens ajuntem per fer produccions molt específiques com aquesta, ostres, descobreixes que intentes posar sempre repertori nou i que no s'hagi fet sovint, com és el cas, i ostres, descobreixes coses que dius, ostres, això per què, punyeta, no ho hem fet abans? Però bueno, afortunadament tenim aquest marge de descobriment que ens meravella i el que ens porta que cada dia seguim volent fer-ne més.
Clar. A més, amb aquesta característica que deia el Lluís, que llegia, de la vostra informació, clar, és no reproduir un so que no es coneix, a priori, en principi.
Sí, sí, si poguéssim posar el cap, obríssim una cortina, poguéssim posar el cap i escoltar la Catedral de Barcelona o la Tarragona on fos ara fa 400 o 500 anys, jo crec, sospito, que ens espantaríem bastant.
Sí?
Sí, jo crec que sí, sonaria molt diferent del que creiem que sonaria.
Clar, perquè no tenim document sonor de tot això.
Clar.
No, això no existeix absolutament res. Hi ha teories de la música, de com s'havia de fer, com s'havia de disminuir, com s'havia d'ornamentar, o com s'havia de fer segons quines coses, però clar, no sabem com sona això.
Inclús s'han reproduït...
Quin instrument s'hi afegia, ja sabem.
Inclús s'han reproduït instruments de quadres de Caravaggio i de quadres antics.
Sí,
així,
clar, perquè... Sí, sí, és
ara,
així.
Com devia sonar
això? Molts sonen, curiosament, o la manera de tocar-los. El corneto, per exemple, fins fa no gaires anys es tocava amb una boquilla just al centre de la boca, però hi havia molts intèrprets que la tocaven pel costat. I clar, el so és diferent. Bueno, és que, clar, cada instrument, cada món és ben diferent. I això fa que el so canvi completament d'un lloc a l'altre. Fins i tot en la manera de parlar, de cantar la lletra en llatí, això sonaria tan diferent a Àvila com a Roma, com a Barcelona o Tarragona, n'estic convençut.
Clar que
però vaja...
Sí. I això treballem. A vosaltres com a formació us fa ser com, no?, una formació molt, molt especial, deixa-m'ho dir, en aquest sentit, home, Jordi, no? Hi ha especialitats en música antiga, per dir-ho així.
Sí, bueno, nosaltres hem dedicat la nostra carrera com a grup a fer música antiga, específicament. Hem dit, també et diré que hem posat un pauet a la música contemporània perquè durant alguns, per quan vam fer 10 anys o quan en vam fer 25, per exemple, vam demanar a alguns compositors que composessin petits motets, perquè a nosaltres és el que ens agrada més, en llatí, però en textos d'altres compositors que ja havien fet en el segle XVI i però fets ara en el segle XX o XXI. Llavors això també hi hem posat una mica la puteta perquè lligava una mica amb el que fèiem nosaltres. I també era una manera de posar una mica en un repte compositors d'avui en dia que no estan tan avançats a fer música religiosa com sembla. Llavors, però, mira, doncs anem a demanar-li aquest o l'altre que ens faci una peça de 3 o 4 minuts. Sí. Home, i els resultats són bastant bons.
Molt bé. Fa l'efecte que esteu immersos sempre com en un repte musical vosaltres, no? Ja propi i també convidant a altres artistes, veig.
Bueno, clar, perquè nosaltres som un compositor, som un grup que no tenim director propi.
Ah, bé.
I llavors el que fem quan podem i quan els pressupostos ho demanen i ens ho permeten és convidar-ne de fora.
Clar.
De fora o convidar-ne perquè això enriqueix el treball en grup, coneixes altres maneres de concebre la música i no fas exactament el que tu penses que seria.
Clar.
Perquè hauries de veure els assajos del grup que són considerablement caòtics perquè un opina una cosa i l'altre opina una altra.
Ja ho crec.
Clar, si no hi ha director, passa el que passa.
Clar, sí. Però això és molt enriquidor també, no, Jordi?
Com
deia Lluís, sou músics amb llarga trajectòria, amb llarga experiència, i jo crec que amb valor d'opinió, és a dir, que teniu el dret i gairebé una mica allò, l'obligació de dir la vostra, no? Suposo que quan assageu.
Bueno, ho intentem, però és una relació d'amor-odi bastant,
sí?
Bastant equitativa.
Estorava, sí. Us porteu bé per això, no? Hi ha bon rotllo.
Sí,
i tant.
En principi, la banda programa havien llegit Juan de la Rubia, que al final no podrà ser, no podrà venir, però ve un altre organista que es diu Jaime González Sierra. Ens agradaria que ens parlessis d'ell, també.
Mira, el Jaime és un noi jove, extraordinari, té un talent meravellós, ho veureu durant el concert, perquè durant el concert també ell interpretarà peces sol, perquè s'utilitzarà, evidentment, com és un cicle d'orgue, s'utilitzarà l'orgue de l'Església, el Vendrell. I veureu que és un extraordinari que viu aquí, ell de fora, però viu aquí, he vist de Madrid, si no m'equivoco, i realment treballa amb una precisió i amb una entrega realment extraordinària. Nosaltres ens ha sorprès molt, perquè ens ho va recomanar el Juan, va dir, jo, mira, jo no ho podré fer, diu, però ho farà ell, si et sembla bé, i nosaltres vam dir endavant. Sàpigueu que no ho faci ell, perquè que el Juan està tot arreu i no para aquí. Llavors, va ser completament impossible.
Aquí ja el tenim, però... com a fill adoptiu, pràcticament, sí. El de la Rúbia.
Bueno, sí, tot i...
Vosaltres heu tingut contacte, però... vosaltres, l'Església i l'orgue d'aquí del Vendrell?
Sí, nosaltres ja vam fer algun concert a aquest cicle ja fa bastants anys, fent també música amb dobles cors i treballant des de dalt i des de baix, movent-nos amb una certa... Perquè la gràcia que té l'orgue del Vendrell, com passa amb molts orgues, és que es troba el cor a dalt.
Sí.
I, clar, això et fa imaginar, bueno, com es cantava llavors? Diu, bueno, doncs, o es cantava des de dalt, en aquest cas sí cap, perquè hi ha lloc, però en altres esglésies no n'hi ha, i per tant anaven amunt i avall, o s'havien de dirigir la mirada des de 25 metres de distància. La qual cosa fa que, clar, això complica a vegades la interpretació.
Clar.
Però nosaltres farem una mica de show i anirem amunt i avall.
Bé,
per interpretar amb l'òrgan.
Molt bé.
Això es tracta.
Sí, sí, sí. Abans parlàvem amb això, amb aquesta trajectòria musical vostra de recerca i de recuperació de música antiga, si podem anomenar-la. Sí que crec que està ben anomenat.
Antiga.
També hem parlat, sí, sí, hem parlat d'instruments, i potser un d'aquests instruments antics, torno a dir, dels més coneguts potser és l'orgue, de fet, no? I l'orgue sí que, amb les seves particularitats, en aquest cas el de Vendrell és barroc, però amb un so, sí, en aquest cas, molt similar al que devia ser fa segles enrere que el d'ara, suposo, oi, Jordi?
Sí, és molt probable. El que passa que, imagina't, ara tot ho fem elèctricament, els orgues, sí, es toquen elèctricament, però abans no era així. Uh-huh. Abans hi havia una manxa enorme,
sí,
i un senyor que es dedicava només a bufar i a posar aire a l'orgue perquè sonés.
Sí, sí,
o sigui que dins, de la, dins del so que hi havia de l'orgue hi havia afegir un altre so que era la manxa. O sigui que per això vull dir que tots són elements afegits a cada instrument que ens fan pensar que el so que devia ser resultant no era el que sentirem pas avui, que ara potser és més net, més nítid, més estructurat, més tècnic, i llavors era més de diari, perquè tota aquesta música que nosaltres interpretem estava destinada a la litúrgia.
Clar.
I no s'interpretava de seguit com la sentirem, sinó s'interpretava en moments litúrgics diferents.
En el moment adequat, clar. En el moment...
I en el moment adequat.
Cert? Sí, sí, sí. Així, clar, això contextualitzava la pròpia peça,
Sí, sí.
Molt bé.
Efectivament, així era.
Doncs un concert més que recomanable, aquest primer concert en la programació musical de l'Orga, aquest divendres 21 a 8:45 a l'Església del Vendrell, com ara estem explicant. Tothom hi està convidant, i amb aquesta... aquesta reivindicació cap a aquesta autoria d'en Joan Pujol, que potser la història no li ha donat justícia, però sí que hem d'entendre, perdona, Jordi, que a l'època sí que devia ser un autor reconegut. Per això ara ens ho explicaves, però també, i segons diu aquesta informació que ens heu enviat, que hi ha referències musicals de més de 40 fonts diferents a Catalunya, Balears, València, Madrid o Segovia, entre d'altres. Això vol dir que almenys a l'època sí que va ser un autor reconegut.
Sí, sí, ho era. El que passa que, com passa sovint, si no publiques,
clar,
no ets ningú. I a la que va,
que
va morir a primers de segle XVII, que el 1625-26, doncs que la seva música es va quedar, segurament devia sonar una temporada, uns anys, però clar, altres mestres de capella es van afegir en aquests llocs, i clar, altra música sonava.
Sí, 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 sí. Molt
llavors,
bé.
Clar, això es va quedar en els arxius, i altres compositors i altres repertoris substitueixen els antics.
Bé, bé. Doncs aquesta reivindicació cap a la música de Joan Pujol, però també abans ho deies, ho recordem-ho, que el concert també va una mica més enllà, i també heu preparat obres d'altres compositors, que acabarà de completar,
sí,
tot el concert d'aquest divendres.
Exactament.
Molt bé. Jordi, crec que més o menys ho hem explicat tot, i crec que més o menys hem agafat allò... hem agafat que la gent, l'audiència, li agafi ganes de venir a conèixer allò que heu preparat, de sentir-vos i d'escoltar i de conèixer o de recuperar en Joan Pujol a través de les vostres veus.
No, home, no ho hem explicat tot, perquè divendres ho acabarem de dir tot.
Ah, exacte, això anava a dir. Hem dit lo suficient,
sí,
perquè la gent s'hi acosti i
sense ell hora...
explicar massa
hem
més.
Hem posat el caramelet i que la gent...
Ara.
Que en aquella hora no plogui, que vingui moltíssima gent, és entrada gratuïta en taquilla inversa, com sempre, val? I, bueno, segur que ens ho passarem molt bé, i a més això que dius d'anar amunt i avall serà molt divertit, no? Serà...
Jo espero.
Sí, 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 bueno, ens ho passarem molt bé, segur.
I tant que sí. Jordi, moltíssimes gràcies, de veritat, una fortíssima abraçada i fins divendres.
D'acord. Adéu-siau.
Gràcies, adéu-siau.
Adéu.
Doncs això, programació de l'Orga que comença a nivell musical.
Comença a nivell musical.
I aquí,
sí, sí,
anirà continuant un cop al mes,
Un cop al mes.
La cadència habitual.
La propera serà ja després de Setmana Santa.
Uh-huh.
Que primer tenim la Setmana Santa i...
amb tot el que comporta també musicalment la Setmana Santa,
tot el que comporta, i després el 25 d'abril rebrem el Cor Cererols, que és un cor també que avui en dia està gent molt jove, dirigida per el Marc Díaz, que és un noi d'aquí de Santa Oliva que està fent molta carrera. Però bueno, ara en principi Magíster Joan Pujol, a partir de la proposta de Música Reservada de Barcelona.
Fantàstic. A dos quarts de nou
divendres, dos quarts de nou, i taquilla inversa.
Fantàstic.
Que no falti ningú.
A més, l'important és anar-hi, però per aquella gent que no es pugui desplaçar ho podrà seguir per per televisió, per també, aquesta casa, també, sí, sí, Televisió sí, sí. Al Vendrell, també. I també per aquests canals d'internet, de YouTube i aquestes coses que teniu des de l'Orga, que
l'Orga són molt moderns,
poca cosa, sí, són sí, sí, molt sí. Multimèdia.
Molt multimèdia.
Que això està molt bé, que això està molt bé.
Hi ha tot un grup que es dediquen a això i Déu-n'hi-do, em saben molt, eh?
I tant.
Jo hi vaig i em trobo tonto allà. Tu porta aquest fil a tal lloc, bueno, aquest cable, no serveix, però bueno.
Bé, i s'ho passen molt bé, que és important.
S'ho passen molt
bé. Els agrada molt això de la multimèdia.
Els agrada molt. Allà es posa el Salvador, el Víctor, el Xavier Mercader, tots allà dintre, el Joan Güell, i bueno, són com una televisió.
Correcte, i tant, i tant. Una televisió interna.
Interna, sí, 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 sí.
Tot i que sí que podeu visionar-ho i escoltar-ho i veure-ho a través d'aquesta casa, Televisió al Vendrell.
Sí.
Lluís, moltíssimes gràcies.
A tu.
Fins el mes entrant per anunciar l'altre concert.
Fins el mes entrant.
Que vagi bé.
Vinga, fins aviat.
Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM.
Y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
Y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Sentir de Andalucía.
Ha arribat l'hora de posar una mica de color a les zones radiofòniques del Baix Penedès i del món sencer. Ha arribat el Safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
Per tu, per tons pares,
per la iaia,
pel veí de baix,
o per aquella tieta desubicada,
ai, ai,
per un amic,
o per ta germana,
o per ta cunyat, que prou falta li fa.
El Safareig, una producció de Ràdio i Televisió al Vendrell. Cada dijous a 9:15 del vespre i els dissabtes a les 8 del vespre a Ràdio al Vendrell. I els divendres a 9:45 de la nit a Televisió al Vendrell.
Passeu, passeu, que l'obra no serveix.
Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i en reposició els dissabtes de les 10 a les 11 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó, e tutti voi. Si volete. Rosa.
Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Quatre minuts per les 11, ara mateix, quatre minuts per l'actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local i ja plantejar la tercera i última part encara amb més coses. Però abans d'aquest punt, a nivell cultural, que sempre hi ha temps a fer-ho, això, recordar, per exemple, que aquest dissabte ja programada una de les representacions importants de la temporada aquest semestre, diguem, un dels plats forts, si es podem dir així, que és Un matrimoni de Boston. Doncs bé, ja fa dies que aquest espectacle compta amb entrades exaurides, sold out, per Un matrimoni de Boston. És un nou èxit de taquilla, una comèdia d'en David Mamet, dirigida per en Josep Maria Mestres. Bé, és Un matrimoni de Boston, un eufemisme amb qual es designava als Estats Units del segle XIX una parella de dones que viuen juntes sense cap suport masculí. Doncs bé, l'autor vol explorar amb aquesta obra les normes socials a través d'una parella gens convencional, com si fos un Oscar Wilde dels nostres dies, amb intel·ligència i amb humor ben mordaç. Una comèdia victoriana, rabiosament contemporània, que estudia amb intel·ligència els problemes del poder, la classe, l'amor i també l'obsessió. A més, compta amb la interpretació de la Emma Vilarasau, la Marta Marcó i la Emma Arquillué, com dèiem, doncs. Entrades no disponibles, entrades exaurides per aquest espectacle. I si no voleu que us torni a passar, si estàveu interessats, us adrecem ja a la propera representació de la temporada, que també és un espectacle teatral. Serà el divendres 28 de març. A més, amb l'adaptació, una de les obres no tan conegudes d'Àngel Guimerà, L'aranya. Una tragèdia romàntica que retrata il·lusions i desenganys, amors i desamors, fidelitats i traïcions d'una parella amb l'incapacitat d'engendrar un fill. Una obra incòmoda, carregada de tensions, que una botiga de queviures és escenari on conviuen els desitjos més ocults i les pressions socials d'una societat trencada. És el retrat d'una època en què els desitjos més ocults lluiten constantment contra la pressió social. L'aranya d'Àngel Guimerà, una de les obres no tan conegudes, amb l'adaptació i la direcció d'en Jordi Prat, amb la interpretació de l'Albert Auseller, en Joan de Casablanca, la Berta Giraut, l'Estel Ibarz, la Paula Malia, en Jordi Rico, la Mima Riera, en Ferran Soler, en Jordi Vidal i la Meritxell Llanes. Una producció del Teatre Nacional de Catalunya. Serà, com dèiem, aquest divendres 28, a partir de les 8 al Teatre Àngel Guimerà. Com és habitual, entrades disponibles a través d'internet i tota la informació al temporada.cat, també a través de l'aplicació, presencialment els divendres al matí a la recepció de l'Escola Municipal de Música Pau Casals i també una hora abans que comenci l'espectacle, sempre i quan l'aforament ho permeti. A més, una nova representació que comptarà amb el servei de canguratge, el cangur de temporada, per a aquelles famílies que vulguin deixar els seus infants. I també és una obra de teatre, una funció accessible per persones amb problemes d'audició. Bones recomanacions, com sempre, les que arriben des del temporada. Amb això i amb aquestes recomanacions, ara sí ja, arribem a les 11, actualitzem les notícies i tornem de seguida. No marxeu, fins ara.
Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Segona jornada de vaga dels sindicats minoritaris de Renfe i Adif i ja ha provat les primeres complicacions. Alguns trens de les línies R2 Sud, R4, R14, R15, R16 i R17 ja han patit anul·lacions o retards. Entre les afectacions s'ha cancel·lat un tren de Vilanova i la Geltrú, un altre de Sant Vicenç de Calders, que ha començat el recorregut més tard, i el primer tren des d'aquesta estació ha circulat amb demora. També un tren cap a Cervera no passarà i l'R7 directament Renfe recomana optar pel bus express o bé per ferrocarrils de la Generalitat. En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que empatitza amb els usuaris que pateixen aquestes complicacions dia a dia i ha recordat que el seu govern ha augmentat el pressupost ferroviari a Catalunya.
Desde luego que empatizamos con esos usuarios que sufren estas dificultades en el transporte público de Rodalies. También es cierto que este gobierno ha aumentado el presupuesto en Rodalies, en cercanías. Me parece que es una comparación injusta el de las cercanías con el AVE, porque no tiene nada que ver desde el punto de vista de la inversión, pero este es un gobierno que efectivamente ha aumentado el presupuesto en Rodalies y estamos en efecto, como usted comentaba, en ese traspaso conjuntamente con la Generalitat a propuesta de Esquerra Republicana.
Tot plegat ho ha dit en la sessió de control al Congrés dels Diputats després que Rufián carregués contra Junts per permetre persones afins al partit formar part del Consell d'Administració de Renfe, però per contra es mostrin contraris al traspàs de competències. I avui arrenca la 152a Fira de Sant Josep de Mollerussa i ho fa amb 250 expositors i 21.103 metres quadrats de superfície neta ocupada. La inauguració es farà aquesta tarda a les 4 i anirà a càrrec del president de la Generalitat, Salvador Illa. Durant 5 dies, els pavellons firals de Mollerussa s'ompliran de visitants, jornades tècniques i activitats professionals adreçades al sector agroindustrial. I en cultura, el filòsof Pere Lluís Font, de 91 anys, ha estat guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2025. El teòleg i traductor català ha estat reconegut per Òmnium per la seva contribució en el camp de la filosofia en llengua catalana i per haver estat editor i potenciador de la filosofia en llengua catalana en l'àmbit europeu. Ha rebut també la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Traducció. I en esports, el Barça juga avui l'anada dels quarts de final de la Champions femenina. Les blaugranes visitaran el Wolfsburg a partir de 6:45 de la tarda, amb el retorn també a la convocatòria de Clàudia Pina. Alemanyes i catalanes es tornaran a veure les cares després de la final que va disputar fa 2 anys i que va suposar una remuntada històrica pel Barça, que al descans perdia per 2-0 i va acabar guanyant la Champions per 2-3.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Les 11:04, tornem de les notícies amb la xarxa de comunicació local i ja plantegem tercera i última hora aquí a la Calaixera. Gràcies per continuar amb nosaltres, gràcies per ser-hi al 107.1 de la FM, sobretot, però també a través de televisió o a través d'internet a www.rtv-elvendrell.cat. Avui és dimecres, 19 de març, avui és Sant Josep, el dia del pare. Felicitats a tots plegats. Programa número 3743. Una tercera i última part que encapçalarem amb el Connecta 14, aquest espai que compartim en ràdio i televisió al Vendrell, sobretot amb la nostra companya Sílvia Martínez, que ens aporta actualitat o aquests punts d'interès de tota la comarca del Baix Penedès. D'aquí aquesta connexió als 14 municipis del Baix Penedès. Avui parlant de formació, d'universitat, d'orientació acadèmica, entre d'altres, justament un dels responsables de l'orientació a la Universitat Rovira i Virgili, en Juanjo Rojas. Començarem per aquí, no us ho perdeu. I després hi ha una bona estona per la participació, les trucades pels canals habituals i que ja coneixeu via WhatsApp, però també, sobretot, a través del telèfon al 977 15 70 69. Doncs vinga, seguim i continuem. Tercera i última hora. Som-hi, va!
La Calaixera, un programa únic de tot. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
Parlem d'universitats en aquesta etapa crucial i en aquests temps en què hi ha jornades de portes obertes, com dèiem, aproximadament fins al maig a la majoria d'universitats de Catalunya. I per això ens acompanya Juanjo Rojas. Ell és el responsable d'orientació universitària de la Universitat Rovira i Virgili. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Molt bona tarda.
Bona tarda, Sílvia.
Juanjo, què és el que més inquieta, segons la teva experiència, tu que et dediques a fer xerrades informatives, entre d'altres, i a informar a alumnat sobre aquest procés tan important? Què és el que més els inquieta a ells i a les famílies de tot aquest procés?
Una vegada superat el que és el TDR, als xiquets de batxillerat el que les amoïna és, primer, trobar un grau que els agradi, i segona cosa és la selectivitat i la preinscripció, cosa que als pares de les famílies és un mal de cap. Això és de la selectivitat, la nota de tall, la preinscripció, com l'hem de fer, quan sortirà. Tot això és una càrrega de tensió, dramatisme, que intentarem amb aquesta xerrada alleugerar-la una mica, no? Però és un moment crucial i té una càrrega dramàtica important.
Ma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Les 11 i 7 minuts, poques vegades ens passa això, perdoneu-nos, anem de contingut, anem acabats, equivocats amb allò que tenim previst, i el que fem ara és seguir endavant i continuar amb coses previstes i amb seccions habituals, que ens arriben puntuals, només faltaria cada 15 dies, com és el cas, i des de l'Associació Literària de Coma-rua, que de seguida plantegem les qüestions i els temes que ens apropen aquesta quinzena.
Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
Quedarà pendent el Connecta 14, com hem dit, que podrem escoltar aquestes properes edicions de Calaixera, però això seguim en directe i de plena aquest contingut que ara avançàvem i que ens acompanyen cada 15 dies des de l'Associació de Literatura de Coma-ruga, Coma-ruga Literària, que és el seu nom real, i això cada 15 dies l'oportunitat no només conèixer l'activitat i allò que organitzen, que és molta cosa, sinó també els escriptors i les escriptores que en formen part i que ho fan possible. I ens ajudarà a conèixer l'escriptora d'aquesta setmana, és la Rosa Martínez, que ja ens acompanya. Rosa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com va això?
Doncs molt bé, amb una mica de pluja, però molt bé.
Deixa-la caure, Rosa.
No, sí, jo la deixo.
Deixa-la caure. Gràcies per acompanyar-nos una quinzena més, com dèiem, amb tot aquest objectiu que ara comentàvem. I a més, això, amb la intenció de conèixer una nova escriptora i membre de l'Associació Literària de Coma-ruga, Qui és? Ens la presentes tu, sisplau, Rosa?
Sí, mira, avui tenim a la Marta Montero, que és una escriptora, a part de ser escriptora, és correctora també.
Molt bé.
I, bueno, és una noia que fa, té un llibre només, però que ha fet un llibre, bueno, meravellós. Ara es parlarà d'ell.
Molt bé.
A l'Alma d'Isaac, És una novel·la històrica i que, bueno, que la tenen que llegir la gent, perquè la veritat és que està molt bé, és molt profunda, molt amena i molt senzilla. Tot ho té a la vegada.
Fantàstic.
Sí, a la vegada tot ho té.
Molt bé. Com estàs, Marta?
Molt bé, encantada d'estar aquí, Pere.
Un plaer que ens acompanyis.
Gràcies.
Ara la Rosa introduïa una mica el teu perfil. Tu ara l'has d'acabar de completar, ara, Rosa. Marta, perdona, ens has d'ajudar a conèixer-te una mica més.
Sí.
Traductora, eh? Traductora?
Correctora.
Perdó, correctora, que és diferent de traductora.
És diferent.
Correctora. I des de fa poc, escriptora, pot ser? És a dir, una única novel·la molt intensa, que ara en parlarem.
T'explico...
Sisplau, endavant.
Clar, que jo vaig començar a escriure realment a pandèmia.
Val.
Perquè jo fins aleshores, bueno, jo treballava, bueno, en el món del turisme, moltes hores, cap de recepció d'hotels, bueno, i per circumstàncies, pues, bueno, no vaig poder escriure abans, no? Llavors, a pandèmia, aprofitant el parón, pues és quan vaig començar a escriure.
Molt bé.
I, bueno, després ja va ser el 2023 quan definitivament vaig dir, bueno, vull acabar la novel·la, vull publicar i vull seguir en aquest món.
Val.
O sigui que fa poc.
Val, relativament poc.
Tot el que passa que ja no paro, eh? Ja,
val, a partir d'aquí
ja vaig enfilada.
Ja estàs llançada, eh?
Ja estic.
Però que sí que jo he anat aprenent aquestes seccions i parlant amb escriptores com ara tu, jo veig que sempre les ganes d'escriure d'una persona que acaba escrivint sempre hi han estat.
Sempre.
Pot trigar més o menys en publicar.
Correcte.
Però aquesta motivació sempre hi és, eh, que sé?
Sempre, des de petita. O sigui, clar, jo sempre escrivia, jo recordo, pues, sempre ho explico al col·le, no? Quan et deien, fes una redacció de no sé què. A mi m'encantava, i m'encantava llegir-la, i m'encantava... Diaris, bueno, a casa, una pila, perquè m'encantava escriure, sí. Però per mi.
Ja, aquest és un pas, que s'ha de travessar, em fa l'efecte,
sí,
no?
Per mi, sí.
A treure del calaix allò que està escrit i una mica fer l'atreviment de publicar-ho, perquè no deixa de ser un atreviment.
Bueno, és que a mi em feia molt de pudor, eh? O sigui, ja, com sortir de l'armari amb la meva escriptura em va costar una mica, eh?
Sí?
Sí, sí.
Per què?
No ho sé, perquè a més jo sóc super extrovertida, jo no tinc vergonya, jo parlo amb tothom, jo sempre he treballat de cara al públic, o sigui, no... Però, en el món de l'escriptura era com, ostres, i si no agrada, o i si, no, una mica de por, no sé.
Sí?
Sí.
A més, has començat amb una novel·la.
Sí.
Que del gèneres, també jo penso que és un dels més complerts.
És una ficció històrica.
Imagina't, és a dir, el que implica, no, la invenció d'una novel·la, encara que tingui rerefons històrics,
sí,
com és el cas que ara en parlarem,
sí,
em refereixo, ostres, que... No és començar de manera fàcil, em fa l'efecte, Marta?
No, no, que... no sé.
Però clar, mira, això també m'hi trobo molt. Els que,
no
esteu acostumats, els que esteu acostumats a escriure, ho feu de manera tan natural que li traieu importància.
És que jo trobo més difícil, per exemple, escriure poesia.
Clar, sí, clar, escriure bona poesia és molt difícil, també. Clar,
per
és
mi
veritat,
sí.
És veritat.
Llavors, clar, jo
tu
penso
compro,
que la base és, en el meu cas, és que jo sóc una persona molt perfeccionista, m'he documentat molt, o sigui, hi ha molta feina abans d'escriure la novel·la.
Val.
I després sí que és veritat que m'ha costat relativament, no poc, perquè hi ha hagut moments complicats, però sí que és veritat que va fluir, o sigui, no sé.
Clar, algun dia n'havíem parlat d'això, i perquè fa gènere novel·lístic, no només és escriure, sinó que és inventar-te vides, històries, personatges...
I enllaçar-les.
Enllaçar-les, que la trama sigui interessant...
Correcte.
És com crear un univers paral·lel.
Total.
Sempre ho he cregut.
Sí.
I per això jo trobo molt difícil,
sí,
encara que tu hi treguis mèrit.
No, és difícil, no, fàcil no és difícil, però sí que és cert que com és un camí per nosaltres tan... És que jo m'ho passo tan bé.
Sí.
Sí, és que jo sóc molt disfrutona, també. Llavors, jo escrivint m'ho passo pipa.
Clar. I la vergonya a publicar-ho?
Sí.
Això, per donar a conèixer el que has fet?
Em va costar
o
molt.
O perquè la novel·la té alguna cosa teva personal? O d'on ve aquesta vergonya? No ho saps.
És que no
ja
ho
dius
sé.
Que no ho saps.
No ho sé, perquè jo crec que... És que no ho sé. Realment, tu saps, Rosa? No sé. No. Perquè jo parlava molt amb ella. A mi em va costar molt sortir... Era com por a...
Si agrada, si no agrada, no?
Sí, que jo entenc que has d'agradar i has de no agradar, però no és tant això, sinó el pudor de jo què sé, d'obrir-me, no?, a la gent, tant, és que no sé. I potser sí que hi ha coses meves dintre de la novel·la.
Val.
Que he descobert després.
Sí?
Sí.
Clar, perquè tu, clar, tot surt de tu.
Tot surt de mi.
Aleshores, tu ets tu, i és obvi que encara que t'inventis vides o t'inventis personatges, algun pòsit personal sempre hi ha d'haver-hi.
Sí, i saps què passa? Que en el transcurs... Li passa, suposo que a tots els escriptors, però a mi personalment, jo vaig començar el 2020, no?, que era en pandèmia.
Pandèmia, sí, com deies.
Però 2021 vaig tenir un parón molt heavy i no vaig tornar fins al 2023. Llavors, aquestes coses que em van passar a la meva vida personal van fer com un canvi també en la història. I jo crec que en aquell moment és quan vaig ficar més coses de mi.
Val.
I va canviar una mica el sentit de la història, crec.
Val, val, val. De fet, ara si això, anem a aquesta novel·la, aquest llibre que estem parlant, que és El alma d'Isaac,
sí,
que de fet parteix d'una experiència personal i d'un viatge teu personal.
D'un viatge.
I perquè això passi, no cal marxar a la Índia o a l'altra punta del món,
no,
sinó
no,
que tu
no,
un viatge relativament proper a un parell d'hores de cotxe, com aquell qui diu...
Correcte.
Et va portar a escriure un llibre.
Correcte.
Explica'ns aquesta història, Marta.
Jo vivia a Castelldefels, perquè jo fa un any que visc aquí, a Segur de Calafell, i nosaltres, el meu marit i el meu fill, bueno, ens agrada molt viatjar i fer escapades d'aquestes de dos dies, de cap de setmana.
Ah, les millors, són les millors.
Sí. I som molt d'anar també pues, a Catalunya, o sigui, a prop, no? Pues sí. Anem a conèixer la nostra, no?, la nostra comarca i tal, i el sud de França és un lloc que a mi, no sé, m'agrada molt. Llavors, travessem moltes vegades, no?, la frontera.
Val.
I, bueno, vam anar un cap de setmana a Perpinyan, pues, a veure tota aquella zona, Colliure, Perpinyan, bueno, tota la zona aquella. I de casualitats de la vida, la noia que regentava l'hotel rural on estàvem era professora de la Universitat Autònoma d'aquí de Barcelona. I ens va, bueno, ens va dir, pues hi ha un puesto aquí a propet, que és una maternitat, si voleu anar a visitar-la, no sé si la coneixes, és la maternitat d'Elna.
Ah, i tant, i tant. Ara començo a lligar coses i entenc el que us va remoure, vaja, aquell espai, perquè és molt especial aquest espai.
Jo, mira, jo sempre ho dic, jo he viatjat molt perquè a mi, bueno, me flipa la història, llavors he anat a camps de concentració, he anat a Auschwitz, i, bueno, és horrorós. Però aquella maternitat, jo sempre ho dic, que jo a mi em va fer un no sé què per dintre, la història, suposo que també és perquè és la nostra història, no?
Clar.
I no t'has d'anar a Polònia, no t'has d'anar quan ho tens aquí, no? Llavors, a mi el tema de guerres, postguerres, exiliats, sempre, no sé, m'atreu molt, però per el tema de la psique humana, no? De què coses passen, no? Com pot ser, no? I res, i vam entrar ja a la maternitat, ens la van ensenyar de dalt a baix, i bueno, jo ja vaig sortir d'allà dient, hòstia, quina història, no? Quina història hi ha aquí, no?, de vida, no?,
De superació...
De superació, d'acompanyarisme...
De solidaritat, d'humanitat... Sí.
Correcte, no?, i que una senyora com l'Elisabeth Aidenbens, pues, que va dedicar la seva vida a salvar nens, a salvar dones, no sé... És com una història de vida dintre de la foscor que a mi em va... No sé, em va... I des de llavors era com, hòstia, jo he d'escriure d'això. I bueno, i al final ho he aconseguit, em vaig documentar moltíssim, vaig parlar amb historiadors, vaig anar... Bueno, ara, bueno, sempre m'agrada dir-ho, no?, que ara el 8 de desembre vaig tornar i vaig entregar la novel·la allà.
Ah, que bé.
I, no sé, és una història molt maca,
que bé,
no?
Que bé. Expliques una mica més el llibre. Coneixem el context i el marc que va motivar a escriure'l, però ara sí, explica'ns una mica la història.
El llibre, el que he volgut fer no és fer sang sobre el que ja sabem dels camps de refugiats o concentració, etc., sinó que és un llibre que he volgut fer un missatge una mica d'esperança, de reconciliació, de que es pot seguir endavant, no? I està estructurat, és l'alma d'Isaac. Isaac, bueno, és un dels nens, no?, ficcionats d'allà. Llavors, el llibre està estructurat en tres parts. La primera és innocència, la segona resiliència i la tercera és reconciliació.
Val.
I llavors, pues, bueno, és la vida d'aquest nen, no?, com va descobrint d'on prové, que ell pues, no ho sabia. Llavors es comencen a resoldre, no?, incògnites o es comença a entendre per què ell és així, per què la seva relació amb la seva mare, no?, pues, del que ha viscut la seva mare, com ho comença ella a descobrir. És que no vull fer molt spoiler.
No.
Vaig amb molt de cuidado perquè m'agrada molt que la gent vagi descobrint, no?, perquè són com píldores, no? A part no... Pues, bueno, pues, és com un viatge a través de la seva vida i clar, una vida on és un nen, després és adolescent, comencen els amors, els desamors, les històries, els descobriments, relació materno-filial, Espanya, França, català, francès, bueno, no sé, és que és, són uns ingredients.
Ostres,
i,
sí.
Però tot des del, jo el que volia expressar és això, la part més amable de tot aquell horror, no?
Val.
I hi ha frases també dintre del llibre, poques, però hi ha frases literals de gent que va estar allà, no? Uh-huh. Llavors, del que significava la maternitat i el que va significar estar allà. I no sé, a mi és que em té molt enamorada aquesta història i no sé, a mi em continua emocionant aquesta història.
Sí. I intueixo, tu has dit, que ets mare i també, clar, et fa posar-te molt o empatitzar, segurament, amb d'aquelles mares que van haver d'exiliar i que van haver d'anar a la maternitat per poder tenir el seu fill o filla, oi?
Sí, perquè els que tenim fills, bueno, sabem que jo crec que series capaç de qualsevol cosa, no?
Sí.
Llavors, inclús en les situacions tan, bueno, jo no m'imagino aquelles situacions, no? Però tan extremes com les mares ajuden entre elles, no? A part, jo tinc una relació amb el meu nen des de sempre, molt, bueno, el meu nen, que ja té 22 anys, però bueno, el meu nen, però sempre he tingut molt bona, una relació molt especial amb ell, llavors suposo que això, perquè la gent que ho ha llegit, que em coneix, i que ens coneix i que diu que es nota, no?
Val, que és allò, que aquesta part de tu que deies
que
hi és.
Però que ha sigut com inconscient, conscient o inconscient a la vegada, però perquè marca l'Isaac amb la seva mare per altres motius, lògicament, la relació que tenen, no? I com una mare fa el que sigui per un fill, però com un fill també s'entrega a una mare, no? O sigui, perquè sigui feliç, no? Llavors, no sé, és com una sensació, com una relació d'admiració, de... no sé, sí, jo crec que allà és on he ficat una mica de mi i com a filla i com a mare, també.
No, està clar, sí, tots tenim una mica aquesta visió,
sí,
tant mirar cap amunt com mirar cap a baix.
Correcte.
En certa manera. El llibre està publicat?
Sí.
Com va ser aquest procés? Que dèiem,
va ser un parto difícil,
Sí, això, sí. La vergonya de treure del calaix, de decidir publicar-lo.
Sí,
sé que un capítol a banda és això, trobar editorial, publicar-lo, etc. No sé, en aquest cas...
No, és autopublicat.
Autopublicat, també,
Sí, jo al principi vaig començar una mica sense saber, després vas coneixent gent que ja ha publicat i que et va facilitant el camí. Jo he tingut molta sort perquè m'he trobat... Jo vaig estar en un retiro d'escriptores, també... de dones escriptores, i allà va ser com una il·luminació perquè entre totes ens vam, bueno, t'empoderes una mica i a part, sí, tornes a... Allà va ser quan vaig reconnectar un altre cop. I bueno, et van ajudar, et van indicant una mica, no? Primer va ser acabat, després va ser procés de correcció, que jo encara no era correctora. Ara sóc correctora, però també el passo a correcció, i ara estic escrivint una segona novel·la. Jo em faig la primera correcció, però aprofito per dir que és que s'ha de passar per una correcció, perquè arriba un moment que tu ja no veus. O sigui...
Clar. Perdona, un petit apunt. Quan parlem de correcció, ens referim a tot, Des
a
de
tot.
Faltes gramaticals...
Ortotipogràfica i d'estil.
Val. I d'estil també,
Sí. Sí, tot. I llavors, tu, encara que tu siguis correctora, vale, sí, però no. Arriba un moment que tu estàs picada,
Està clar que sempre... Sí, està clar.
Tu ha de mirar uns altres ulls.
Alguns ulls exteriors, no?, que segurament s'ho miraran d'una altra manera.
Correcte. I llavors, després, clar, has de passar per aquell procés. Allà jo ja era com una... Que vèrtigo. Clar, ara ja passa correcció. Ja està acabat. Ara ja l'he d'ensenyar a una altra persona... que aquest moment per mi va ser el més... Vinga, va, te lo doy, no? Que és com quan tens el fill, no? Quan
sí, pares.
Mira, ja tinc aquí el nen, no? Pues és com, ui, que bonito me ha quedado el niño, però, clar, ara passa en altres mans, després s'ha de maquetar, s'ha de fer la maquetació, i què fem ara? Autopubliquem? I jo, pues, bueno, vaig decidir autopublicar, perquè a mi, no sé, jo veig molt gran el tema de les editorials, és com... No sé ni per on començar, sincerament. I suposo que ho tenia més fàcil o més gent que m'acompanyava en el procés i vaig autopublicar i estic molt contenta,
Molt bé, que bé.
El que passa que hi ha molta feina perquè tu autopubliques, molt bé, aprens, ho treus, però ara què? Jo ara, pues, com jo viatjo molt, pues, que voy a León, pues,
truco
a les llibreries i els deixo. Que vaig a...
Clar.
pues això, l'altre dia pues, vam estar també a Andalucía, a Sevilla, pues, allà que els he deixat.
Molt bé.
Llavors ens vaig, saps? Per clar, tot el territori. Però això t'ho has de fer tu, lògicament.
Clar, és això. És autotot, autopublicació, autotot. Autopromoció, autovenda, etcètera.
Llavors l'associació també, no? Des que estic a l'associació també et dona uns altres pues, eines, no? Perquè vas a fires, vas a firmes...
Clar.
Pues, estem aquí, et dona una mica més de visibilitat.
Per és molt guai. Xarxes...
També.
Sí? La gent et pot seguir per xarxes, et pot conèixer una mica més, pot trobar els llibres...
Sí, els sí? llibres es poden trobar a Amazon, a la meva web, que bueno, és escribirinfinito.com. Jo sóc Escribir Infinito.
Val, molt bé.
I també directament amb mi, amb la web, els envio pues, dedicats. Instagram, LinkedIn, Facebook, la web, etc. No? Amazon, sí. Sí. Que al principi tampoc m'agradava, això d'exposar-me tant, però...
És que, en definitiva, tot, la xarxa és per suposat, però també la publicació i aquest punt d'exhibició que fa com molt de vèrtic.
La primera presentació que vaig fer era com una... I que jo, de veritat, que jo és que parlo en públic i no em poso nerviosa, però era com... No? Que vengo a hablar de mi libro, no? Era una mica... He escrit un llibre, saps? O sigui, que per mi és molt gran haver escrit un llibre. Llavors...
Deies, ara que he començat no pararé.
No.
Això ja intueixo que vol dir que ja tens coses al cap.
He venido para quedarme, sí.
Sí?
Sí.
I hi ha algun llibre entre mans, doncs ja?
Sí.
En quin procés està?
Està quasi acabat.
Quasi acabat d'escriure.
Quasi acabat d'escriure.
També una novel·la?
És una novel·la, però distopia. És que a mi m'agraden molt els rotllos distòpics. Llavors, saps què passa? Que a mi l'Alma Isaac ho tenia molt clar perquè era quan vaig anar. Llavors jo vaig sortir d'ahir dient, vull escriure això.
Val.
Però després jo deia, bueno, jo escriuré aquest i ja està, perquè jo no sé de què escriure. Però no, amigo. Et comença el cap ja tal... I llavors estic creant un món una mica estrany, una mica distòpic, una mica, no sé si és realisme màgic, distopia, una locura. No sé el que sortirà. Una mica una reivindicació també d'algunes coses.
Bé, sí. Que bé. Quan escrius una novel·la, ja parteixes d'una història ja creada i la vas desenvolupant? O és viva aquella novel·la i pot anar canviant segons van sortint capítols? Algun cop jo m'he preguntat, però crec que és un bon procés creatiu aquest.
Jo sempre m'he considerat una escriptora mapa que diuen que és tot molt estructurat, no? Jo l'Alma Isaac sí que sabia què volia dir, on volia arribar, sí que al mig vas ficant cosetes, però ho tenia prou clar. En aquesta...
No, tot és més...
En aquesta... Hosti, no sé, perquè aquesta un matí em llevo i dic... Ostres, se m'acaba d'acudir ara mateix, que aquesta, agafi això, ja... O sigui, que ara vaig una mica... Tinc la idea general, o sigui, el que he creat i el que vull dir, però m'estic tornant bojo.
Clar. Bueno, jo penso que qualsevol procés creatiu ja comporta això.
Estem una mica bojos, també t'ho dic,
Bueno, però
però mola,
però això,
mola.
Exacte, el que anava a dir. Però per això ho feu, si no ho faríeu.
Sí, és,
no?
Sí, mola molt, sí. Però és veritat que a vegades jo mateixa dic, però què tens al cap? O sigui, tu no volies anar per aquí, no? Pues ara vas per aquí.
Clar, però teniu un avantatge, Marta, que ho podeu escriure.
Sí.
I això psicològicament i emocionalment és molt potent,
bueno,
És que sou conscients d'això, suposo.
Jo sí.
No, si mai vas a un psicòleg, un terapeuta, el primer que et fa, o de les moltes recomanacions que et fa, és
que escriguis els teus
els sentiments, les peticions, les emocions, que les intentis escriure, perquè això ajuda a organitzar-te emocionalment.
Jo sempre he escrit moltes cartes,
veus?
Moltes, però al meu nòvio, marit quan era nòvio, a les meves amigues, als meus pares, jo sempre he sigut molt de... Perquè a mi em desfoga molt escriure.
Clar.
Molt. I a més, crec que m'expreso, em sé expressar bastant bé, perquè em sento lliure, llavors, sí, jo crec que l'escriptura, per mi... És un dels mètodes, o sigui, no sé com dir-te. És que no s'ha de publicar, és només escriure. Pues això, o sigui, què sents?
Sí,
escriure.
No escriure, és molt bo.
És com...
Escriure o llegir.
O llegir, les lletres. A mi és que les lletres m'apassionen i crec que tothom hauria de conviure amb les lletres d'alguna manera. Sí, sí.
Aquesta nova novel·la té títol ja o encara no?
Sí, té títol, però no li he dit a ningú.
No? No el diràs tampoc aquí, suposo. No, si no vols, no et pressiono.
Mira la raça.
No et pressiono, si no el vols dir, no el diguis.
Està
perquè...
a punt d'acabar-se.
Pues no el diguis.
Esperem una miqueta.
No el diguis.
Esperem una miqueta.
No el diguis. Tot i que ens escolta molt bona gent, no crec que ningú et copies la idea.
No crec que el canviï, perquè tant el primer com ara, una cosa curiosa també, Pere, que a mi m'ha passat, és que jo abans d'escriure la història ja tenia el títol i el final.
Ostres, mira. Bueno, està bé.
En les dues,
Sí.
títol i final abans d'escriure.
Bueno, mira,
què sembla?
Tot és recomposar-ho al revés.
Sí, no, és una cosa molt rara.
No, està bé, és això, torno a dir, els processos creatius són molt amplis i sort que siguin així, i clar, tot pot partir d'on pot partir.
Sí,
no?
Sí.
I llavors, si parteixes al final, és al final i reconstruir, en certa manera, la història, sí. No? Fer-la enrere, que interessant.
Sí.
De veritat. M'agrada molt parlar amb vosaltres perquè jo també ho considero, que m'agrada molt conèixer aquests universos creatius que teniu la gent... Anava a dir gent anònima, que no és veritat, sinó gent del dia a dia,
sí, del carrer,
i gent que ens podem trobar en qualsevol espai, en qualsevol lloc, i que teniu tanta cosa a explicar com qualsevol altra, no? No per vendre 3 milions de llibres
sí,
implica
tant.
Que siguis millor o pitjor que algú que potser no en puguin vendre tants, o sí o no, que publiqui o que no publiqui. Dic llibres, però em refereixo a qualsevol sí. capítol de la vida,
I a l'art, no? L'art en general.
Correcte.
Sí, a mi la gent creativa, en general,
sí.
Un pintor. Uh-huh. No sé, qualsevol, és que a mi crec que és una passada.
Sí, un pintor, un escultor, un actor, un el que sigui, qualsevol cosa.
Brutal.
Només el fet d'atrevir-se a fer-ho i d'exposar-ho, jo crec que és un acte de valentia molt important. I per això que teniu tot el mèrit de venir a la ràdio a explicar-ho.
Moltes faltaria. Gràcies.
I de conèixer aquest alma, l'alma d'Isaac, que és la primera novel·la de la Marta Montero.
Està en procés de traduir-se al català, també.
Val.
Perquè a mi em fa molta il·lusió que estigui també al català i si pogués al francès, perquè crec que són...
Ah, bueno, clar, però clar, aquesta connexió amb...
És que són espanyols, són catalans, exiliats catalans,
no,
en la seva majoria, també espanyols en general, però sobretot per la proximitat, no?
Sí.
Catalunya i França, no? Llavors m'encantaria.
Que bé. Bueno, tot és posar-se.
Sí.
Amb aquesta voluntat que tens i que demostres, tot és posar-se. Que bé. Gràcies per venir.
No, gràcies a tu per convidar-me.
Ui,
encantada. Jo podria parlar de llibres.
De fet, encara parlem una estona més perquè hem de parlar d'agenda i de les activitats que feu des de l'associació.
Com a arruga no para, Com a arruga literària.
I sí que aquesta mateixa setmana teniu una activitat,
un recital. Un recital poètic.
Explica'ns això, Rosa.
Doncs sí, mira, aquest divendres a les 5 de la tarda a la sala de lectura de Com a arruga farem un recital. Bueno, ara no me'n recordo si són 10 o 12 els que serem recitant i bueno, i serà molt maco. Convido la gent que vingui que ens acompanyi.
Molt bé.
Que és el dia internacional
de la
poesia.
Correcte. Aquest divendres dia 21 a l'hora me l'has dita? Perdona, a les 5 de la tarda a la sala de lectura
de
Com a arruga. Tu també estàs convidat.
I tant.
Siguin socis o no siguin socis.
Exacte, sí, és obert.
I si hi ha algun lletre ferit o algun escriptor allò que tingui ganes d'apuntar-s'hi, que tingui intenció de publicar, que també s'apunti.
I tant que sí.
Que sou molts ja, sou una barbaritat.
Sí, unes quants, sí.
Que sé?
La família es va augmentant.
Bé, això és bona senyal, doncs. És bona senyal. Doncs amb aquesta activitat d'aquest divendres, deixem-ho aquí.
I després
també
el 19 d'abril el Pre-Sant Jordi, que és molt important,
Bé, ho anem recordant, que en parlarem àmpliament, però encara ens trobarem abans, però sí que és bo d'anar anunciant-lo,
exacte.
Que és un dels actes importants que es faran a nivell local, com a acte a Sant Jordi, el 23 d'abril, el dia 19.
El 19.
El Tabaris.
El Tabaris,
exacte, sí.
Fantàstic. Això, ho anem explicant, ho anem dient, però que en parlarem àmpliament amb mesura que es vagi avançant el dia, encara ens queda alguna setmana més per poder parlar-ne, amb la participació de molts escriptors i escriptores, Jo sempre intento dir, o intento això, trobar aquest vocabulari adient d'escriptors i escriptores, t'ho dic perquè estic veient... predominen les dones,
Sí.
Que
ui,
sí?
He dit que sí molt.
Sí, has dit sí.
Però jo, pel que vaig veient...
Sí, tu creus?
Ostres, des d'aquesta vessant de mitjà de comunicació, que ens arriben propostes literàries, que parlem amb autors i autores... Jo crec que majoritàriament, i m'atreveré a dir per golejada, escriptores. No sé per què. Escriptores.
Pot ser.
Simplement,
Aquí sí que és cert que jo conec... És veritat, que jo últimament conec més escriptores que escriptors, però sí, pot ser.
Bueno, pel que sigui, Pel que sigui.
Sí.
Bé, és un apunt, simplement, No és ni millor ni pitjor, simplement, que és un apunt.
No, està molt bé,
No és ni millor ni pitjor, però està molt bé.
Està molt bé, correcte. No és bon i dolent, és diferent. No,
és diferent.
Certament. A més, encara amb la reivindicació del 8 de març, crec que encara estem en capacitat de poder fer-ho, Ni més ni menys. Doncs bé, 21, recital de poesia, en el Dia Mundial de la Poesia, i el 19 d'abril aquest Pre-Sant Jordi, que en parlarem àmpliament de com i en què consistirà. Gràcies per venir altra vegada. Fins d'aquí 15 dies.
Moltes gràcies a tu.
Que vagi bé. Adéu-siau.
Que la Xera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Ràdio El Vendrell, ens trobaràs aquí, al 107.1.
Tots els divendres, de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Deixa't acompanyar per Ràdio El Vendrell, 107.1 de la FM. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
2:06 de 12. Torno a demanar disculpes perquè és un fet que no ens passa gairebé mai, que a vegades, doncs, amb tantes coses a fer i a dir i a explicar, a vegades solapem continguts, entrevistes, qüestions, temes, convidats, i una mica el que ha passat en aquesta tercera i última part, tot i que l'hem desenvolupat i l'hem tirat endavant, us hem tallat de cuajo, si ens permeteu l'expressió, el que connecta 14 que teníem previst inicialment, però que recuperarem demà dijous, sens dubte el podrem escoltar de forma íntegra i des del començament. Així que això, disculpes per aquesta cosa estranya que ens ha tocat fer en el començament de la tercera i última hora, però amb aquest desenllaç important parlant de l'associació literària de Coma-ruga i tot el que acabem de destacar i parlar ara mateix. A partir d'aquí, i dit això, participació trucades. 977-15-70-69, 977-15-70-69, o també si voleu enviar un missatge de WhatsApp podeu fer-ho perfectament i obertament al 638-58-99-88, 638-58-99-88. I tenim ja les primeres trucades. Bon dia.
Bon dia, Pere.
Què diu, Jan? Com estàs?
Mira, com que estava el loro, dic a veure si entro.
Vinga, doncs mira, tal qual, el primer d'avui.
Avui tu és d'aquests dies que has de dir, no fa dia per res. Eh?
Sí, una mica sí, eh? Entre el dia que fa fora i això, bueno, mira,
sí.
Ja està.
Bueno, comencem a la cosa, nosaltres.
Vinga.
A veure si poses aquesta, que ja sé que la tens. Toda una vida, de los Panchos.
Vinga, toda una vida t'estaria esperando. Toda una vida dels Panchos. Fantàstic, sí. Doncs ja està, l'apunto i la busco de
seguida. Demà tenim cinema, no, Pere?
Demà tenim cinema, sí.
Bueno, doncs veus, tot va bé.
Vinga, tot va bé, tot endavant.
Doncs vinga, sempre el crit de visca tots els calaixeros i calaixeres i visca la cuina.
Visca!
I que vagi ben tothom, vinga, bon
dia. Gràcies, igualment, bon dia. Adéu, Jan, adéu. I una altra trucada, just després, bon dia.
Bon dia, estimat.
Maria Dolors.
Hola, tresor.
Què dius?
Molt bé, sí, mira, sí, tot bé. Mira, tindrem aigüeta per temps, suposo que això també va bé,
sí,
eh?
Home, sí, que és bona la puja, sí, ara, sí, és sí. Bona la puja.
Sí. Et vaig dir que com que jo tenia un tiet que feia Josep, que era com un segon pare per mi, que l'estimava molt, i sé que li agradava molt també el Perales,
sí.
Posa-li un velero llamado Libertad, que ara ja no hi és, està al cel. Però bueno, i felicitats als Joseps i a tots els pares.
Vinga, de part teva.
Eh?
Fantàstic.
Vale, tu ets pare i no et dius Josep.
No,
no
et dic Josep, no, exacte. Però bé, també tinc un sant celebrat, tot i que encara en queda.
molt bé, bonic.
Fantàstic.
Bueno,
gràcies.
Doncs ja fins demà, molts petonets i abraçades, vale?
Igualment, igualment. Gràcies. Adéu. Bon dia.
Bon dia, carinyo.
Montserrat.
Hola.
Què dius?
Mira, què vols que et digui?
Què ens expliques?
Un dia tonto,
avui. Sí, va, un dia... Bueno, ja fa uns dies aquest, sí, que plou, sí. Aquests dies rúfols, aquests dies apagats, no?
És una... no,
sí.
No puc sortir cap dia al carrer.
No, no.
Amb les ganes que tinc de sortir.
Pues no sé si els propers dies ho podràs fer-ho tampoc, eh? Em saben que encara queden uns quants dies de pluja.
Sí, em crec, em penso que tota la setmana estarem així.
Boi,
però
boi.
Bueno, sí. Què farem? Bé. Una mica de paciència.
Ara, que és la mare de la ciència.
Diuen.
Molt bé.
Vale.
Et buscarem alguna cançó ben xula, eh?
Busques una de ben maca.
Vinga.
Que jo ja te les deixo triar.
Doncs vinga.
I avui m'agrades com vas amb aquesta camisa, eh?
Sí, avui vaig més claret, oi? Aquest blau,
sí.
Blau cel,
ja
blau marí, més claret, sí.
El fosc no m'agrada. El fosc no m'agrada, però aquest color t'afavoreix.
Doncs vinga. Molt bé.
Vale.
Fantàstic.
Carinyo.
Gràcies. Que vagi molt bé.
Ja saps què diu, ma filla?
Què diu, què diu?
Que hauràs de canviar tot el vestuari.
No, que sí, ara de cara a l'estiu, quan faci canvi d'armari, potser sí que hauré de fer inversió i comprar coses noves.
Clar que sí, armarades.
Sí, sí, sí.
Armarades.
Molt bé.
Vale, d'acord, carinyo.
Gràcies, que vagi molt bé. Fins demà.
Adéu.
Va, que saltem cap a una altra trucada. Això no para. Anem enllaçant el 977 15 70 69 i també algun missatge de WhatsApp que ja tenim. Bon dia.
Bon dia.
Hola.
Què tal?
Com estem? Ets el Didac?
Sí.
Que sí, t'he conegut, eh? Com estàs, Didac? Quant de temps?
Bueno, encostipat.
Ai, aquests encostipats dichosos.
Sí. Sí, ara m'has
del
temps.
Bueno, que passi ràpid, que passi ràpid, Didac.
Sí,
que passi,
sí,
ràpid.
Que passi.
Fes una mica de bondat i ja de seguida passarà.
Sí, al llit, coses calentes...
Exacte.
I ja està.
Això, sí. D'això es tracta, d'això es tracta. Molt bé.
Bueno...
Quina cançó posem perquè t'animis, va, que recuperis ben aviat.
Vull dedicar-li a la meva avia, que és la d'Amanda.
Sí? Val.
No sé com es diu.
Crec que sé quina és. La de Me dijiste Amanda, no?
Sí.
Vale, sí, ja sé quina és. Doncs te la busco. Perfecte, per la teva àvia.
La meva àvia dels 98 anys.
Vinga.
Per tota la gent que escolti, els caixers i caixeres, per tots els que escolti, per tu també.
Fantàstic.
I tots els Josep, felicitats.
Doncs vinga, gràcies de part teva també, Didac. Moltíssimes gràcies.
Bueno.
Una abraçada, cuida't molt.
Igualment, gràcies.
Records, adéu. Hola, bon dia.
Pere, bon dia.
Ei, Maria Carme.
Mira.
Com estàs?
Bé.
Sí, tot bé,
el dilluns me va passar.
La cuina?
La cuina.
Ai.
Quan em vaig donar compte, era les 12.
Ostres, bueno, això vol dir que tenies... estaves enfeinada, segurament, no?
No, perquè també em vaig baixar i una cosa i l'altra, i llavors quan em vaig donar compte, dic un dia, si ja són les 12.
Clar, bueno,
això ja
estaves, estaves enfeinada.
Però després ho vaig sentir per la ràdio.
Va, molt bé.
Ai, per la ràdio, per internet.
Va, molt bé.
I ja està.
És una bona manera també de fer-ho, no?
Sí. No, si no la puc sentir, després la sento la nit.
Clar,
i ja està.
Sí.
I m'agafo la recepta si m'interessa, i si no m'interessa, doncs la deixo anar.
Ara, mira, doncs, tal qual, acabes de definir una mica la filosofia d'aquest espai.
És que és així, perquè tenim d'anar amb tapujos de...
No, que calla. Si m'interessa ho faig, i si m'agrada ho faig, i si no, doncs no, ja està. és que perquè... No, molt d'acord amb aquesta filosofia.
T'has donat compte com m'he tornat?
Sí, senyora, ja fas bé, ja, Maria Carme, fas molt bé. Ja t'ho dic ara.
Hombre, si en algo em va servir estar en aquell pou per ressuscitar.
Ara, sí senyora, i per tornar amb més força.
I tant.
Sí senyora.
I tant.
I per molts anys.
I molts anys.
Molt bé, Maria Carme.
Bueno, dic, escolta, felicita totes les Josepes, Josefines.
Vinga,
i tot el Joseps i tot. I
de
després és una cançó.
Vinga.
Que t'agradi amb tu.
Vale.
Bueno, també he sentit que teníeu bastantes cançons, o sigui, que si la pots posar avui, doncs mira, la pots...
Bueno, la tinc prevista i pensarem tu, sí.
I si no me poso una... o sigui, la que ha trucat algú, doncs me poses a mi també i ja està.
Bueno, cap problema. Però si això intentaré posar-les totes, a veure si hi ha temps. Tot i que està la
cosa
justeta. Molt bé, Maria Carme.
Adéu.
Gràcies, adéu. Un minut i tres quarts de 12, i és veritat que, mira, moltes peticions musicals, cosa que ens agrada, i més trucades. Bon dia. Hola.
Bon dia.
Què tal, Maria Rosa?
Molt bé.
Com va això?
Estic contenta perquè sempre està plovent.
Ja que sé, és bo, eh?
I tant, això ha sigut boníssim, sí. La veritat.
Sí, sí, que ompli els pantanos, que s'acabin les sequeres i les restriccions i aquestes coses. Ara no plou, però crec que a la tarda tornarà a ploure i potser que a la tarda ho faci amb ganes, eh, també?
I tant.
Segons diuen els meteoròlegs. Quina cançó posem, Maria Rosa?
Mira, m'agradaria que em posessis la de la Marina Rossell, sí? La Gavina.
Doncs vinga, l'apunto.
I també felicito tots els Joseps i Josefines.
Molt bé.
És el seu fan avui.
Exacte, avui Sant Josep i Sant Josepa. Doncs de part teva, així ho farem, Maria Rosa, només faltaria.
Aquest sant que és tan bonic, sí. No es posa gaire i és molt mac.
Sí. Sí, sí, és un nom d'aquests clàssics, és veritat, és un nom ben maco, Josep. Sí, senyor. Doncs vinga, reivindicam-lo des d'aquí, avui que és Sant Josep.
Molt bé.
Gràcies, Maria Rosa, una abraçada.
Igualment.
Adéu, adéu. Va, anem ja cap a les primeres peticions musicals, tot i que encara podem seguir anar recollint trucades, a veure si podem fer-ho tot. Amb aquesta primera cançó que ens ha demanat en Jan Papalet, Los Panchos, Toda una vida.
Toda una vida,
en una vida así,
me estaría contigo.
No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
Toda una vida,
en una vida así,
te estaría mimando,
te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre,
eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida,
en una vida así,
me estaría contigo.
No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero
de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida,
en una vida así,
me estaría contigo.
No me importa en qué forma, ni dónde,
escoltes Ràdio El Vendrell.
La veu del gran Demi Roussos en aquesta cançó amb els Aphrodis Shield, la cançó que ens ha enviat el Joan Buendía i que li dedica molt especialment a la seva Loli, així ho diu, la meva Loli. Doncs aquí està. Spring, Summer, White and Fall. És a dir, primavera, estiu, tardor i hivern. Aquí està.
aquelles joies musicals que sempre ens envien, Joan Buendía, però també aquestes dedicatòries especials, i en aquest cas dedicada cap a la Loli. Aprofitem la cançó i els darrers compassos d'aquesta cançó per anar cap a una nova trucada que arriba al 977 15 70 69. Bon dia.
Bon dia.
Hola.
Hola.
Com estàs, Carme?
Bé.
Sí, tot bé?
Torno a dir el mateix, sempre com ara.
Sempre com ara. Sempre com ara, sí, senyora.
Broma, eh?
No, però m'agrada molt, de veritat.
Ja ho dic en cony, ara.
Ja ho sé, però de debò que jo li he fet servir a sentir-te-la tu, jo un cop l'he fet servir ja fora de la ràdio.
Molt bé.
Però preguntant què tal, dic sempre com ara. M'agrada molt.
Sempre com ara, eh? Mai pitjor.
No, exacte.
Anava a dir que la cançó d'aquella que se'n diu la crema català, o no, la recepta de la crema.
Vale, ja sé quina és.
Que és del Jaume Arnella.
Sí.
Atent.
La recepta de la crema. Crec que sí. Sí, un cop crec que l'he posada.
Ah, sí?
Sí, crec que un cop en secció de cuina la vam posar perquè algú la va demanar.
Ah, mira.
Doncs vinga, la busco. Sí. La busco. I a més, potser la passaré per davant perquè no tenen temps de posar-ho tot.
Vale, doncs,
però com que és avui, que és el dia de Sant Josep, no? Doncs la posarem.
És dedicada per tots els Josep, Pepites i tots.
Exacte, això mateix.
Vull dir, va dedicada per tothom.
Doncs vinga, ho farem sí, així.
Moltes gràcies.
Amb tu, Carme.
Adéu.
Una abraçada. Adéu. De seguida anem a buscar aquesta recepta de la crema, que ja sé quina cançó és, a veure si la trobo, si la recupero. I mentrestant la busquem, aquesta cançó que ens demanava la Maria Dolors, dedicada al seu tiet Josep i per tots els Joseps i Josepes. Aquesta gran cançó de José Luis Perales, Un velero llamado Libertad.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar. Nay, nay, nay. Navegar. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 con los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos.
Una gran cançó, eh? Un velero llamado Libertad d'en José Luis Perales, una cançó que té moltes connotacions i no tenen per què ser tristes, eh? La cançó que ens demanava la Maria Dolors i que dedicava al seu tiet Josep.
Calaixera, un programa unicat de tots.
Marxarem i ho farem, si ens ho permeteu, passant per davant una petició musical que és molt adient el dia d'avui, que és Sant Josep, i demà dijous sí que, sense cap problema, tindrem temps per posar la resta de cançons, que no les perdré, les guardaré aquí, les tindré presents, i demà sí les podré escoltar, la que ha demanat el Didac, o la Maria Carme, o la Maria Rosa, entre d'altres, eh? Perquè això, la cançó que ens ha demanat la Carme Bargalló per aquest dia com avui, que avui és el dia de la crema, de la crema de Sant Josep, en certa manera, diuen que no és el mateix, però Jo crec que més o menys sí, de la crema catalana. Així que amb aquesta cançó i també de part de tota l'audiència i tota la gent que ens escolta, moltíssimes felicitats cap als Joseps, les Josepes i variants, i també als pares. De fet, en Jaume Arnell, en aquesta cançó, la recepta de la crema l'ensenya a fer. Gràcies i que vagi bé. Fins demà. No hi falteu. Adéu-siau.
Tothom sap i proclama, fins internautes en web, que no hi ha res com provar-la el dia de Sant Josep. Com que Sant Josep s'acosta i ja el tenim al damunt, us explico la recepta a poc a poc i punt per punt. De llet n'hi poses un litre, que menges fer-se l'estret, un tros de pell de llimona i de canyella en tronquet. Tot això ho poses al foc fins que comenci a bullir. Si no et vessa, no et preocupis, que tampoc no ve d'aquí. Ho treus del foc i no et cremis, que reposi uns breus moments, i mentrestant tu prepares tots els altres ingredients. 8 rovells d'ou és la mida, que és la millor proporció. Posa 200 grams de sucre i 50 grams de midó. Barreja els rovells i el sucre i ho deixes ben desfet, i el midó podràs desfer-lo amb una mica de llet. En aquest mateix pot coses poc a poc i vas tirant la llet que tens escalfada mentre ho fas bé remenant. Després d'això